El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui hem de començar el programa, malauradament, parlant de la Dana. Parlarem amb voluntaris i experts sobre el tema, que s'ho han trobat en primera persona, però abans de res hem de parlar del tema perquè hi ha moltíssimes pèrdues, tant material com també pèrdues de persones, no? Una pèrdua humanitària importantíssima, i no podíem deixar passar el tema. Avui, com us deia, parlarem amb experts, però també, abans de res, amb voluntaris, perquè és importantíssim ajudar en aquests moments. Com no podia ser d'una altra manera, hem de parlar de la Dana i d'aquestes pluges horroroses, no?, que hem viscut aquests dies i que han afectat sobretot a València. I sobretot, no?, mai millor dit, hem de parlar també dels voluntaris que s'han desplaçat aquests dies fins allà per tal d'ajudar a tots els afectats per aquesta catàstrofe en la mesura del possible. Hem vist milers i milers de persones desplaçant-se fins allà, fins als llocs al lloc dels fets, i també des d'aquí a Catalunya, no?, com per exemple l'Albert García Llopart. Ell és un dels voluntaris, no?, que avui precisament ens explicarà detalladament què és el que ha fet, no?, juntament amb el grup d'empresaris que té també al seu voltant. Albert, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de la Dana, no?, i més que mai aquests dies ha sortit la solidaritat de tothom, no?, de tot el país. Què és el que heu fet vosaltres, per exemple, Albert?
Nosaltres, bueno, com a empresa, amb mentalitat sempre solidària, que intentem tenir, hem volgut ajudar en lo possible, en les nostres possibilitats, amb tota aquesta gent que han estat afectats, no? Llavors, com també vam fer el seu dia amb Ucrània, etc. Aleshores, nosaltres ens dediquem, la nostra empresa es dedica a renting per hotels i tenim servei de bugaderia industrial a Barcelona i a Madrid, i treballem per hotels, sobretot, i, bueno, doncs teníem un excedent de material que tenim sempre a magatzem, i de llençols i tovalloles, i, bueno, hem pensat que és un material, doncs, que tot el que està passant allà, doncs els hi podia venir molt bé a tota aquesta gent, tant els voluntaris que han acudit allà com a la gent que ho estan perdent tot. I aleshores van volgut contribuir juntament amb uns altres empresaris que ens han posat d'acord, amb l'empresa que col·labora amb nosaltres a nivell de Seriport, que col·labora amb nosaltres a nivell de productes químics i demés. Hem fet també un enviament de productes de neteja, de lleixius, de clor, d'elements per poder netejar. I per part nostra, doncs, hem posat també, nosaltres hem contribuït, hem enviat 2.000 llençols, 2.000 tovalloles, per tota aquesta gent que estan allà, i que, bueno, que almenys els que ho han perdut tot, doncs, puguin recuperar alguna cosa i viure amb una mica de condicions, no?
Mm-hmm. Com es diu l'empresa?
Ha estat una mica... La nostra empresa és Ocean Rent. Ocean Rent.
Mm-hmm.
Ocean.
Sí, sí.
A Seriport és qui ha posat tot el tema d'elements de neteja i de més, no? És una empresa que col·labora amb nosaltres, també.
Mm-hmm. I ara...
Aleshores, el que passa que...
Digues. Digues, que seguís explicant. Digues.
No, el que passa que, bueno, ha estat una tasca complicada. No hi ha a nivell d'aconseguir-ho, perquè, bueno, aconseguir el material... També, ens ha col·laborat molt amb nosaltres l'empresa CDL, que és José Salvat, que és qui ha posat tot el transport per transportar tots els pallets i tota l'expedició en allà. El problema està en que en allà tot està molt descontrolat, no? Com sempre, bueno, doncs quan hi ha aquestes situacions, el descontrol és brutal. No hi ha interlocutors per parlar, ningú organitza, no saps on va parar el teu material. Finalment vam tenir, va ser una mica una odissea, perquè sembla ser que allà hi ha de tot en aquest moment, està tot descontrolat absolutament. Em van donar uns contactes, teníem uns contactes allà de gent, sembla que aquests contactes no eren fiables. Les expedicions anaven a parar puestos de molt dubtosa solvència. Aleshores, finalment, bueno, contactant amb Guàrdia Civil, per dir, bueno, escolti, doni'm algun contacte que això sigui solvent. Els ajuntaments no organitzen res, no tenen res organitzat. Allà és, suposo, arriben les coses i tothom agafa el que pot, no? Aleshores, finalment, doncs, a través de Càritas Diocesana, vam contactar amb ells i ja han refaccionat, avui han refaccionat la mercancia a ells i ells faran la distribució i es faran les coses com s'han de fer, no? Sembla ser, jo, totes les converses que he tingut en allà, com sempre, a nivell polític, a nivell d'administració i de més, està tot descontrolat. No hi ha organització, no hi ha responsables de res, la gent està enviant allà de tot, no saben com distribuir-ho, i, bueno, sembla ser que és una odissea bastant, bastant gran, no?
Això que comentes és el que hem sentit aquests dies, no?, de la gent que diu que, doncs, molts cops aquestes donacions no arriben fins als afectats realment i es perden pel camí, no? O se les emporten altres, i per això molta gent el que ha fet és donar mà, no?, als afectats, sí, anar fins allà i donar mà les coses, perquè malauradament, no?, com igual que veiem la solidaritat de la gent, també veiem, doncs, la cara potser una mica més dolenta, no?, aquests delinqüents que han entrat a robar durant aquests dies, quan tot estava destrossat, ara, per exemple, això que dius, no?, d'aquestes donacions. Però vosaltres, Albert, per exemple, una de les coses que remarques és que ho heu fet sense ànim de lucre i sense interessos polítics amagats al darrere, no? Perquè també estem parlant de que al final aquesta catàstrofe també s'ha dividit una mica, no?, en dretes, esquerres, no?, temes polítics, i una de les coses que cal en aquests moments és que tot això no tingui la importància real que pot tenir altres vegades, no?, que al final estem parlant d'una cosa humanitària i d'una destrossa enorme que malauradament, doncs, ha afectat a moltíssimes famílies i a moltíssimes persones, no?
Exactament. Nosaltres, des del primer moment, i ja sempre també per principis, evidentment no hi ha cap ànim de lucre aquí, ni molt menys, al contrari. No volem cap intervenció de cap estament polític, no?, d'institucions oficials, ni de res d'això. Hem de demostrar, i de fet estem demostrant, que quan la gent es posa en marxa les coses funcionen, i els empresaris, quan ens posem entre nosaltres d'acord i ens posem en marxa, les coses també funcionen. No necessitem polítics per res. I això s'està demostrant en aquesta ocasió, no? Jo també penso que aquestes coses, pues, a vegades, pues, s'obliden amb molta rapidesa, i hem d'aprofitar i tot això que ha passat, i aprofitar perquè no caiguin a l'oblit i serveixi per alguna cosa, no?
Exacte.
Però sobretot sí que és cert que quan es posen les institucions oficials al mig, i ho hem vist aquí, s'està veient. Jo he trucat a ajuntaments, i s'ha trucat a ajuntaments, m'han donat contactes de molt dubtosa fiabilitat, perquè després parlant amb Guàrdia Civil m'ha dit ni se le ocurra, perquè esto acaba en los mercadillos de Marruecos. Vull dir, ha sigut molt, molt, molt complicat, molt complicat, i realment he parlat amb molta gent allà, amb molta, i no dona cap credibilitat ni cap fiabilitat, no?
I heu arribat... Heu arribat a anar fins allà vosaltres o no? Ho heu fet des d'aquí a la distància?
No, ho hem fet des d'aquí, a través de... A veure, jo si vaig allà, clar, no me'n podré estar d'agafar una pala i començar a treure fang, no?
Clar.
El que passa que quan tinc 60 anys, doncs potser faré més nosa que una altra cosa. Però ho hem fet tot a través, tot el que és el tema d'entrega i de més, a través dels corresponsals en allà de l'empresa de transports de CDL, i llavors els contactes sí, telefònicament, clar, amb ajuntaments, amb organitzacions i de més, contactes que et donen des dels ajuntaments, però és que no hi ha res organitzat, perquè parles amb l'ajuntament i dius, oiga, però ustedes tienen algun almacén de reparto des de l'ajuntament? No tenemos nada. I dius, oiga, pues a veure què fem, no?
Un caos total.
I finalment, sí, sí. A través de Càritas Diocesana, doncs ells sí que ens han donat fiabilitat absoluta i ens faran la distribució com s'ha de fer. Perquè, el material és molt llaminer, també, no?
Clar,
són llençols i tovalloles, que això pot acabar... on pot acabar, sobretot, sí. No? I productes de neteja.
Mm-hmm. Clar, sobretot fan moltíssima falta, no? I més ara, també, amb aquestes alertes sanitàries que estem rebent, que, doncs...
Exactament.
També hi ha...
Jo penso molt en tota la gent allà que s'estan deixant la pell, traient fang i demés, que necessiten descansar i que puguin descansar amb un llençol net i recient planxat i amb una tovallola neta. És molt gratificant, no? És molt gratificant. No?
Quantes coses que tenim al dia a dia que realment no els hi donem la importància que pertoca, no? I en canvi, això ara mateix allà és algo increïble, no? Per la supervivència del dia a dia, no? Per simplement posar-ho a terra i poder dormir una nit. Que porten dies sense poder dormir.
Exactament. D'això, aquesta és la finalitat.
Mm-hmm. Doncs...
També ens agradaria que si ens passés a nosaltres, també ens agradaria que...
I tant. Això mateix, no? Sempre, a més, ha passat al costat de casa, o sigui que no ens ha tocat de miracle, no? Perquè en aquell moment estava fet així, no? Però en qualsevol moment això ara pot ser molt més freqüent del que ens pensem, no? I també hem d'estar preparats en aquest sentit.
Probablement, si passés aquí, l'organització seria la mateixa.
Sí, sí, sí.
Si hi ha polítics pel mig, seria la mateixa.
Sí, sí, sí. Malauradament, una de les coses que hem vist per aquesta dana ha sigut aquesta mala organització política, no?, per totes les parts, i la part bona que ens emportem és aquesta, no?, la solidaritat de la gent, no?, els voluntaris com vosaltres que heu fet aquesta feina, i doncs, com tot, tenim la cara bona i la cara dolenta de doncs, quan passa una cosa d'aquestes.
Com sempre. Hem d'intentar que la bona sigui la que prevaleix, no?
Sí. I sobretot que s'aprengui a partir d'ara, no? I si es torna a repetir, que esperem que no, s'actuï d'una altra manera. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos això que heu fet. I si algú doncs vol fer doncs aquestes donacions i no sap com fer-ho, doncs que facin com tu i agafin doncs el teu exemple de les empreses i també aquesta distribució. Moltíssimes gràcies.
Sobretot sempre garantir el que arriba a qui ha d'arribar.
Exacte.
Moltes gràcies, Mar, i molt bon dia.
Gràcies, igualment.
Bon dia. Adéu, bon dia.
I ara volem seguir parlant de la dana, perquè el fang i l'aigua estancada, entre d'altres coses, són l'escenari on veïns i voluntaris treballen dia a dia per netejar les zones afectades per les devastadores inundacions. En els darrers dies, les xarxes socials s'han fet ressò, sobretot de missatges, no?, que alertaven sobre els riscos de contraure malalties durant aquestes tasques, i els experts ja recomanen fins i tot anar ben protegits amb indumentària adequada. Però com ens hem de protegir? Realment, quins són els riscos sanitaris que hi ha entorn a tot això? Doncs avui li volem preguntar al Daniel López Acuña, epidemiòleg i exdirector d'Acció Sanitària en Crisis de la OMS. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Claro, hablamos de, sobre todo, estos efectos secundarios, ¿no?, que han tenido estas inundaciones de la Dana en Valencia. Y sobre todo el hecho de que saltó la alerta días después en cuestión de crisis sanitaria que podría afectar muchísimo también a la salud, estar pues ayudando sin medidas de protección adecuadas. Y en estos casos se han producido ya infecciones, ¿no?
Bueno, lo primero es señalar que en todo desastre del tipo de inundación, riada o tsunami, hay consecuencias sanitarias posteriores. Esto no es exclusivo del tema de la dana en Valencia, lo hemos visto a lo largo de los años en distintos países. El riesgo fundamental está dado por la falta de agua potable, la contaminación con aguas negras, con desechos que tienen bacterias fecales, porque se han roto o desbordado los alcantarillados, y por no tener una suficiente higiene en la alimentación. Por eso la prioridad se vuelve evitar los brotes de enfermedades gastrointestinales transmitidas por el agua o por el barro contaminado. De ahí que sea muy importante la protección de quienes trabajan en la limpieza de los escombros y del barro, de las personas que están en el rescate de víctimas, de usar pantalón largo, manga larga, guantes, botas altas y una protección ocular y una mascarilla para evitar inhalar las bacterias contaminantes y los virus contaminantes que puede haber en el barro o en el agua estancada. Además de este peligro, hay otro peligro potencial que hay que vigilar, que es la proliferación de mosquitos que pueden transmitir enfermedades. En el entorno de donde se han producido los efectos de la dana, especialmente en la albufera, hay una densidad alta de mosquito tigre o Aedes albopictus que puede transmitir el dengue, y esto hay que cuidarlo, hay que vigilarlo y hay que controlarlo para evitar que exista una transmisión de enfermedades por vectores.
Y, por ejemplo, ¿qué enfermedades podemos contraer si no nos protegemos bien?
Bueno, fundamentalmente una gastroenteritis infecciosa por bacterias, por Escherichia coli, por virus digestivos que están habitualmente en las aguas negras residuales, podría llegar a ser también hepatitis A, y ciertamente también, si no nos protegemos, puede haber infecciones de la piel, y si inhalamos bacterias y no usamos la mascarilla, puede haber una infección respiratoria aguda. Esos son los riesgos fundamentales. Yo creo que hay que despejar el temor y la idea de que puede haber grandes epidemias. No estamos en una situación de riesgo de una epidemia de cólera, porque cólera no es endémico en España. No estamos ante un riesgo de una epidemia, como se ha dicho en algunos medios, de tétanos, porque el tétano siempre está presente en superficies sucias. El problema del tétanos es hacerse una herida, contaminarse, y de ahí la importancia de estar vacunado con un refuerzo reciente contra el tétanos. Pero no hay necesidad de hacer una vacunación masiva, porque esto no es una enfermedad que se transmita por el aire o por el agua, sino es por una contaminación de una herida con la bacteria. Uh-huh. Y también señalar que no existe riesgo epidémico por los cadáveres en descomposición. Esto solo sería el caso si estuviésemos con una epidemia precedente a la catástrofe del tipo de ébola o del tipo de cólera, pero los cuerpos no entrañan un peligro sanitario. Ese es un mito que siempre hemos buscado despejar y clarificar. Es un bulo, y lamentablemente está presente siempre que se produce un desastre natural, pero la OMS ha sido muy clara en sus recomendaciones, el Comité Internacional de la Cruz Roja, de que los cadáveres en esas situaciones de desastres no suponen un riesgo sanitario.
Exacto, por eso mismo te quería preguntar, ¿no?, por ese riesgo, con lo muchísimo que se ha comentado estos días sobre los cuerpos que permanecían pues ahí en el barro, en el agua, ¿no?, después de este desastre. Ahora ya nos has dicho que no hay riesgo, por lo tanto, no podremos, bueno, o no será a lo mejor demasiado común encontrarnos con epidemias después de este desastre, ¿no? Si hay infecciones, serán infecciones que se van a curar pues en los siguientes días, pero no hay riesgo de una nueva alerta sanitaria en torno a estas pues posibles infecciones o estos riesgos después del desastre, ¿no?
No una alerta sanitaria de una epidemia masiva, pero sí tenemos que tener toda la precaución para que no existan brotes epidémicos de enfermedades transmitidas por el agua contaminada. Uh-huh. Y de ahí la importancia de beber agua potable, de hervir el agua de consumo humano cuando se restablece el abastecimiento, de mantener la higiene con los alimentos, de que haya una vigilancia epidemiológica muy estrecha para detectar cualquier caso de gastroenteritis y evitar que eso tenga un efecto de transmisión en su entorno y eso nos puede dar un brote epidémico. Es decir, no hay que pensar que el riesgo es cero, pero tampoco hay que atemorizarse de que va a haber una gran epidemia o pandemia incontrolable.
¿Y cómo nos podemos proteger de todo esto?
Bueno, yo creo que, digamos, las personas que están participando en todas las tareas de limpieza, la protección es cubrir la piel con mangas largas, en pantalones y en camisas, usar guantes, usar botas altas y usar mascarilla. Y ciertamente la protección mayor es consumir agua realmente potable. En estos momentos lo más seguro es consumir agua embotellada y asegurarnos de que una vez que se restablecen los flujos de agua para uso humano, cuando se habían interrumpido, hay que hervir el agua para evitar cualquier infección gastrointestinal.
Pues Daniel López Acuña, epidemiólogo, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos esto, tranquilizarnos también en cierto sentido de estos riesgos sanitarios y sobre todo tomar las medidas adecuadas, ¿no?, para evitar cualquier infección, por muy pequeña que sea. Así que muchas gracias.
Un placer.
Espanya podria rebre en 2 mesos fons europeus del programa Next Generation per la reconstrucció d'algunes infraestructures, com per exemple vies fèrries, carreteres, ponts danyades per la Dana. Aquest seria el termini per la recepció dels diners, però les pèrdues són encara enormes. Avui volem parlar sobre el tema amb el director del Centre de Ciència Climàtica d'Eurecat, el Carles Ibáñez. Carles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, el pitjor de tot, òbviament, han estat les pèrdues humanes, no?, en aquest horror, no?, en aquesta tragèdia, però després hi ha les pèrdues en infraestructures, carreteres, les cases, per exemple, que han quedat destrossades, i al final això costarà moltíssim tornar-ho a recuperar, no?
Doncs sí, tardaré moltíssim, però això també ens ha de permetre obrir un espai de reflexió sobre com refer aquestes infraestructures danyades, no? O sigui, podrem aprofitar l'oportunitat per repensar una mica el territori i adaptar-lo millor al canvi climàtic i també a restablir part dels, no?, danys que hem causat també d'ocupació del territori en les dècades passades, perquè no teníem en compte, no?, aquesta dinàmica mediterrània que està agressada pel canvi climàtic. I, per tant, si caiem una mica, crec jo, amb la mecànica d'aprofitar aquestes obres d'urgència, per dir-ho així, no?, amb finançament especial per actuar ràpidament i reconstruir tot més o menys tal com estava, crec que ens equivocarem. És a dir, evidentment hi ha coses que s'han de reconstruir, encara que sigui provisionalment, el més ràpid possible perquè tot pugui funcionar, però diguéssim, no caiguem en l'error de tornar-ho a deixar tal com estava, perquè tornarà a passar el mateix i crec que és una oportunitat per això, per invertir diners en anar transformant el territori perquè sigui més sostenible.
Per tant, parlem d'unes zones complicades, no?, en aquest cas per l'edificació, per viure i no?, i al final s'hauria doncs, canviar d'espai, podem dir, no?
Sí, però també hem de pensar que és una bona oportunitat la resiliència de fer un espai més habitable, més humà, més sostenible, més agradable. Hem de pensar que tenim un espai, un territori, sobretot en aquestes zones metropolitanes, doncs molt deteriorat, per dir-ho així, no?, paisatgísticament, a nivell, jo què sé, de sorolls, de contaminació, d'això, de barreres, no?, al paisatge, i en definitiva jo crec que és una bona oportunitat per replantejar coses a un nivell que fins ara no, potser no havíem necessitat, no?, però que a partir d'ara jo crec que estem d'entrar en aquesta nova idea de repensar el territori i de donar-li una prioritat política i social i econòmica més gran.
I abans comentaves aquest fet de que potser estaven aquestes cases, no?, bueno, i comerços, al final una mica de tot, situats en un lloc complicat, en un lloc possiblement no el més adequat de tots. En aquest cas, això es va tenir en compte en el seu moment? Realment no hauria d'haver-se construït res en aquelles zones, a prop de, jo que sé, dels barrancs i dels rius que hi ha allà? Això com hauria d'haver estat?
Bueno, és evident que si ens remuntem temps enrere, en algun moment, dècades dels 60, 70, potser fins als 80, no es va tenir en compte aquesta realitat, no? Fins i tot abans que comencés a haver efectes així més forts del canvi climàtic, perquè simplement no hi havia memòria històrica o, bueno, hi havia un creixement urbanístic desordenat, no? A partir d'un determinat moment això es comença a tenir en compte, però no d'una forma suficientment important i estricta per a intentar evitar a seguir ocupant alguns espais on l'aigua té que tenir possibilitat de córrer i desaiguar cap al mar, no? I per tant, diguéssim que, bueno, hem tingut una normativa suposadament cada cop més restrictiva, però també hem tingut formes de matitzar o de fins i tot, no diria incomplir, però sí complir de forma més laïda la normativa. En tot cas, la qüestió és que ens hem trobat en un present en el qual doncs ja tenim una part de zones construïdes en zones inundables, i en els mapes fets per les administracions, els podem consultar online, sabem, en el cas de Catalunya, que hi ha més de 500 municipis que tenen, que és més de la meitat dels municipis catalans, que tenen zones inundables construïdes, i per tant, és una realitat incòmoda, no?, que hem intentat allò passar una mica per sobre, però jo crec que ara ho hem de assumir d'una forma més clara i actuar en conseqüència en la mesura que es pugui. Evidentment no és una cosa que es pugui revertir d'un dia per l'altre, és tota una feina de dècades, no?, de començar a revertir progressivament aquesta ocupació desordenada del territori, però sí que és fàcilment poder, amb les eines que tenim avui en dia, identificar els punts crítics i les actuacions prioritàries que hem d'anar implementant, no? I també una mica aquesta idea d'integrar els canvis normatius, de legislació, de protocols, és a dir, integrar millor totes les accions de les diferents administracions, també que estiguin molt més, per dir-ho així, unificades amb els criteris, i que no actuï cadascú pel seu compte, perquè si no tornem a repetir els mateixos errors.
Mm-hmm. Clar, per tant, doncs ara, a partir d'ara ens hauríem de fixar més en això, no? Buscant, com tu deies, no?, de manera online aquests mapes, però amb quines altres coses ens podem fixar, per exemple? Perquè clar, no sempre passa un riu per mig i ho veiem, no? Vull dir, no sé com ens podem fixar per tal d'estar en un lloc segur, entre cometes, i que no puguin passar fenòmens d'aquest estil.
Bueno, com a mínim, que és important saber si estem o no estem en un lloc segur. Si no estem en un lloc segur, saber els riscos que tenim, i sabent això, pues acceptar-ho o no, però ser-ne conscient, i a partir d'aquí la pota important també és reforçar la prevenció, les alertes, clar, que siguin més efectives, perquè sabent que tu estàs en un espai perillós, vivint o treballant o passant, no?, o prenent un cafè, hi hagi un sistema de detecció ràpida i efectiva que s'activi segurament automàticament quan hi hagi les condicions de pluja i tal, de manera que tu ja puguis rebre aquesta informació a temps suficient, que normalment hauria de ser possible, amb les línies que tenim avui en dia. Una altra cosa és que la gent tingui la mentalització de creure's això, perquè clar, si som més estrictes farem alarmes quan a lo millor després es veurà que potser no era estrictament necessari, però per això hi ha la prevenció, no? És a dir, també ha d'haver un aprenentatge de la població, de que quan sona una alarma hem de fer cas, no? I fins i tot la possibilitat de fer simulacres sobre els reals, no? De si té evacuació en cas d'una crescuda, coses que puguem més fàcilment gravar en la memòria de tots nosaltres què hem de fer i com hem de procedir en una situació així, i no deixar-ho tant una mica a la improvisació, perquè en situacions d'aquestes pues, podem entrar en pànic, i en aquells moments no, potser no som capaços de prendre decisions acertades, però si tenim un protocol après i sabem els llocs on podem anar, o sabem si hem de sortir o no hem de sortir de casa, si hem d'anar cap als pisos superiors o el que sigui, pues, si tot això ho tenim molt més clar, sabent que en alguns casos no podem evitar viure en zones de risc, com a mínim podem evitar el risc més greu, que és la pèrdua de vides humanes.
Exacte. Exacte. Tot això, a partir d'ara, que sembla ser que serà més freqüent cada cop, no?, amb el canvi climàtic i amb tot el que tenim a sobre. Haurem de començar a aprendre dels altres indrets del món que ja estan acostumats i fan aquests simulacres que comentes. Així que moltíssimes gràcies, Carles Ibáñez, per parlar amb nosaltres sobre aquestes infraestructures, que costarà moltíssim tornar-les a recuperar, però cal fer-ho bé i no caure en els mateixos errors. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I de seguida parlarem també de colors des de dues vessants, però molt diferents. No us ho perdeu perquè tornem en uns moments.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports COPE. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem del daltonisme, de quin tipus hi ha, i també d'una nova iniciativa per tal d'ajudar a qui ho pateix. Y ahora queremos hablar de que el Hospital de San Pau y Santa Creu de Barcelona son el primer hospital de España que implanta el sistema de identificación de colores para las personas con daltonismo. El objetivo es dar visibilidad a esta alteración genética y que el hospital sea más inclusivo con estas personas, ya que este sistema, que consiste en un alfabeto de colores similar al braille, permitirá hacer más accesibles las indicaciones del centro. Sobre el tema, para que nos hable un poco de este nuevo mecanismo, podemos decir, hablamos con Arancha de la Peña, que es directora de Relación con el Usuario. Arancha, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, hablamos del daltonismo, que no sé si afecta a muchísima parte de la población, o si es, yo qué sé, un porcentaje un poco más pequeño de la población. ¿Afecta a mucha gente o no?
Bueno, afecta a un número considerable de personas, aproximadamente a unos 350 millones de personas en el mundo. Uno de cada 12 hombres, una de cada 200 mujeres. O sea, en realidad el impacto de esta alteración genética es grande.
Es bastante grande.
Después, dentro del mundo de todas las discromatopsias, hay distintos grados, evidentemente. O sea, hay gente que ve los colores distorsionados y gente pues que no ve en absoluto nada de color, ve toda la vida en blanco y negro. El impacto realmente es muy grande, porque sabemos que el 90% de la información que hay en el mundo utiliza el color como un factor de comunicación prioritario. Y empezando por ahí, el uso es del día a día. Por eso nos planteamos nosotros introducir el código para pues por un lado, beneficiar a nuestros usuarios y también a los propios trabajadores, a nuestro propio equipo en el hospital, porque el impacto de las discromatopsias, del daltonismo, es para todo el mundo. Y luego, por otra parte, para justo dar visibilidad a esta alteración genética.
Porque antes que nada, Arancha, cuéntanos un poco en qué consiste el daltonismo, en ser daltónico. ¿Qué es lo que estas personas ven o dejan de ver? ¿Los colores, por ejemplo? ¿Cuáles son los que se confunden? Ahora comentabas también, por ejemplo, estas personas que solo ven en blanco y negro. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Son distintas alteraciones genéticas. Entonces, hay una serie de graduaciones. En general, hay cuatro grupos diferentes de discromatopsias, desde personas que tienen deuteranopia, o sea, que afecta la discriminación de tonos de una manera, digamos, más o menos leve. Luego hay un segundo grupo, que es la protanopia, donde aquí ya hay ausencia de fotorreceptores para los tonos rojos, por ejemplo. Entonces, les cuesta distinguir también entre el azul y el verde o entre el rojo y el verde. Hay un tercer grupo, que es la tritanopia, que en realidad es una alteración bastante rara. Solo están presentes, en este caso, los pigmentos del cono rojo y del cono verde y ausencia total de receptores de las gamas azules. Y luego está la cromatopsia, que es lo que se conoce también como daltonismo total, que es la falta de capacidad para distinguir colores. Es decir, que la gente al final es como si estuviera viendo su vida en una televisión en blanco y negro. Uh-huh. Entonces, ahí realmente es porque hay un defecto o una ausencia total del cono de color.
Ya. ¿Y esto se detecta en edades muy tempranas? ¿Desde el primer momento, cuando son niños, se puede detectar fácilmente o no?
No es tan fácil. En los casos que son más evidentes, sí, porque la gente ya está viendo pues que tiene una percepción del color realmente pues muy diferente de la percepción normal. Si bien hay casos más leves en los que no se suele detectar de manera temprana. Incluso hay gente que llega a la edad adulta sin saber que tiene un tipo de discromatopsia. Uh-huh. En porcentajes, por ejemplo, nosotros que trabajamos todo esto con Colorad, que es la startup que precisamente ha puesto en marcha este código, ellos hicieron un estudio muy exhaustivo. De hecho, han venido siguiendo el tema en los últimos 10 años, ajustando todas las estadísticas, y comentan, por ejemplo, que el 37% de las personas que tienen algún tipo de daltonismo, de discromatopsia, no sabe qué tipo tiene. O sea, sabe que tiene alguna alteración, pero no sabe exactamente cuál. Esto les afecta para su integración social en el día a día. O sea, algo tan básico como, por ejemplo, no poder leer bien determinadas señales, porque al final el color es comunicación, o no poder comprarte bien la ropa porque no sabes combinar colores. Es decir, desde cosas súper prácticas hasta cosas que pueden parecer más estéticas, pero les afecta muchísimo en su día a día.
Claro.
Y aproximadamente entre un 17-20% más o menos fue diagnosticado con esta alteración más allá de los 20 años. Es uh-huh. decir, que no es algo que se detecte en edades muy tempranas.
Ya. ¿Y este código, para qué está pensado? ¿Cuál es el objetivo y cómo funciona?
El código está pensado para que sirva como de, entre comillas, traductor de color. Entonces, lo que se ha hecho desde Colorad es, partiendo de una simbología muy sencilla, viene a ser como una especie de braille, pero adaptado al mundo del color. Partiendo de una simbología muy sencilla, partiendo de los tres colores primarios, que son el azul, el amarillo y el rojo, se le da un símbolo a cada uno de estos tres colores primarios, más el blanco y el negro. Entonces, combinando estos tres colores con el blanco y el negro, tenemos al final todos los colores del arco iris y además se puede matizar no solo entre colores primarios y secundarios, sino entre tonos claros o tonos oscuros, en función de si te estoy poniendo un fondo negro o un fondo blanco, por ejemplo, en la codificación. Entonces, sirve realmente como una especie de alfabeto traductor para que yo sepa realmente qué color tengo delante, aunque no pueda distinguir esa tonalidad específica. Lo puedo identificar por la tipografía que me encuentro. Y realmente es muy, muy sencillo, porque está basado eso, en los tres colores primarios, añadiendo el blanco y el negro, y a partir de ahí ya salen todas las combinaciones.
¿Y esto cómo lo pueden llevar implementado? ¿Cómo lo pueden llevar en el día a día?
Nosotros en el hospital lo estamos implementando de manera progresiva. Lo primero que hemos hecho, que esto lo implementamos en primavera, fue introducirlo en el etiquetado de la farmacia ambulatoria, porque en farmacia ambulatoria pues tenemos distintas etiquetas con distintos colores en función del tipo de medicación. Entonces, junto a pues esa etiqueta donde viene el tipo de medicación y una serie de información, etcétera, hemos añadido el símbolo de colorar correspondiente a cada uno de los colores. Con lo cual ahí ya tenemos la identificación 100% completa y nos sirve, repito, o sea, tanto para el usuario o paciente, digamos, como para la propia persona del equipo de San Pau que tiene que estar manipulando esos medicamentos en farmacia ambulatoria. Uh-huh. Y luego también lo hemos introducido en los recipientes de reciclado de distintos materiales. Como los cubos son de distintos colores y hay distintas marcas, pues se ha metido también el código. Y ahora que estamos haciendo en el hospital un proyecto de señalética global, es decir, revisando de punta a punta toda la señalética, todos los puntos de información que hay en el hospital, el código está contemplado en absolutamente todos los puntos. Es decir, lo que queremos es que cada vez que haya una señal o una indicación de color, esté el código también introducido. Porque al final es una ayuda más que tienen las personas que pueden pasar por San Pau y que tengan algún tipo de discomatopsia. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, calculando la población objetivo de San Pau, que son, o sea, por los distritos a los que nosotros damos servicio, más las personas que llegan porque somos un hospital de terciario de alta complejidad, damos atención a unas 400-450.000 personas. Si calculamos los porcentajes de personas que pueden tener alguna discromatopsia, algo relacionado con daltonismo, podemos estar hablando de unas 20.000 personas. Es decir, que cuando realmente bajas las cifras, piensas, realmente hay un grupo importante de personas a las que podemos ayudar introduciendo este código.
Exacto.
Que es muy sencillo y a la vez algo muy innovador.
¿Os ha costado mucho, mucho trabajo llegar hasta aquí, hasta este punto de conseguir pues estos resultados?
No, realmente es algo progresivo. O sea, lo que nos gustaría es haberlo implementado todo de golpe.
Claro.
Lo que pasa es que lo tenemos que hacer de manera progresiva. Pero la implementación realmente es algo muy sencillo. Y la colaboración con Colorad, que es la plataforma que tiene patentado el código, ha sido absolutamente fluida. Es decir, ellos firmamos con ellos un acuerdo vitalicio, no tienen, digamos, un ánimo de lucro tratándose, por ejemplo, de un gran hospital como el nuestro. Ellos realmente lo que querían era que nosotros introdujéramos como hospital, para poder servir también de ejemplo a otros hospitales, que introdujéramos el código, firmamos un acuerdo vitalicio y la colaboración con ellos es total. Ellos, por ejemplo, por poner otros ejemplos fuera del mundo hospitalario, del mundo de la salud, han implementado ya el código, por ejemplo, en las playas de bandera azul, para que haya señalización, como las banderas de las playas son de colores, para que haya señalización también con este código. También están trabajando, por ejemplo, en distintas ciudades con transportes metropolitanos, lo mismo, porque las redes de metro, de bus, etcétera, llevan colores. En centros comerciales también, pues para la señalética, pues señalética de suelo, señalética de carteles, es decir, al final da mucho juego y se puede implementar en todo aquello en lo que aparezca el color como punto de información, porque eso es algo básico en nuestro día a día.
Uh-huh. Sí, ahora mismo que decías esto de las banderas, claro, no nos damos cuenta, pero el día a día al final está lleno de colores, ¿no? Estamos envueltos de
claro.
Colores y la confusión en este caso para todas estas personas es muy grande, ¿no? Podemos decir que con muchísimos temas están totalmente desinformados o desamparados, ¿no? En ese sentido, si no tienen
claro.
Pues esta ayuda. Entonces sirve de muchísima ayuda.
Las banderas, por ejemplo, pensando solo en bandera roja. Claro, tú puedes decir, bueno, pues si no ves el color de la bandera, miras el mar y ves que el mar está en calma. Pero bueno, es que a lo mejor hay bandera roja porque está lleno de medusas.
Claro, claro.
Con lo cual tú estás viendo el mar en calma, pero la bandera roja está roja por otro motivo.
Uh-huh.
Y al final no nos damos cuenta en el día a día. También todo el tema de las discromatopsias y el daltonismo es algo que hasta ahora, o sea, no se suele hablar. Por eso nosotros también lo estamos utilizando para dar visibilidad sobre la alteración genética. Porque o bien porque hay personas que no saben que lo tienen, o bien sí lo saben pero no lo comentan, en el momento en el que empiezas a hablar del tema, de repente, bueno, a nosotros nos ha pasado, de repente es como, ah, pues yo tengo un primo que es daltónico, ay, pues mi cuñada no sé qué, o sea,
aún es un poco tabú,
claro,
¿no?
Claro, en el día a día no lo dices, pero claro, es que tienes un hándicap importante, o sea, te está bloqueando una información que es básica, porque el color va mucho más allá de la estética.
Claro.
Es información.
Exacto. Sí, sí, otra de las cosas que me venía a la cabeza son los mismos semáforos, ¿no? Tanto vayas por la calle andando como si fueras en coche o con algún transporte. Al final influye muchísimo, incluso puede correr tu vida a peligro en este caso, ¿no? Así que sirve de muchísima ayuda.
Tiene que tener muy en cuenta.
Sí, sirve de muchísima ayuda y eso que decías, ¿no? También que a veces no se habla suficiente del tema. Así que te damos las gracias, Arancha, porque nos hayas hablado de este tema, que nos hayas contado un poco cómo es este código, ¿no? Con Colorat también, pues este nuevo proyecto, este nuevo programa para ayudar a todas estas personas con daltonismo. Esperemos que sirva, como tú dices, de ayuda y a partir de ahora puedan llevar todas estas personas una vida normal. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Un abrazo.
Ja de color ocre, granat, marró, més aviat daurat. Aquestes són les tonalitats que agafen les fulles dels arbres quan arriben els mesos d'octubre i novembre. Però què és el que fa que hi hagi aquest canvi de color? I per què les fulles passen, per exemple, de verd a marró abans de caure? La clau, diuen, està en la clorofila i per això, des del CREAF, han elaborat un text per respondre algunes d'aquestes preguntes habituals. Sobre el tema en parlem, perquè ens expliqui una mica el procés i les curiositats que s'amaguen darrere d'això, amb el Gerard Gaia, que és biòleg ambiental i responsable de comunicació de Ritme Natura al CREAF. Gerard, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un procés, no?, sobretot que arriba en els mesos d'octubre i novembre i que fa, doncs, que les fulles canvin de color, no?
Sí, 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 és un procés històric que sempre ens han explicat des de petit, no?, que a la tardor cauen les fulles, bueno, canvien de color i cauen, no?, llavors, pues sí que hi ha tot un procés de molècules internes dins de les fulles que fa que tots aquests processos se vagin produint any rere any, no?
Uh-huh. I com és tot això? Com funciona?
Bé, el que fan les espècies caducifòlies és intentar guardar el màxim de nutrients essencials abans de perdre aquestes fulles, no? Perquè al final el que fan és que a l'hivern, com que les temperatures són més extremes i més fredes, perden les fulles, que són al final les estructures fotosintètiques, no?, les que fan la fotosíntesi. Llavors, abans de perdre aquestes estructures, el que fan és, a través de la tija, a través de les fulles cap a la tija, transporten tots els nutrients essencials. Llavors, un d'aquests nutrients que reabsorbeixen és la clorofila, no?, el pigment que fa la fotosíntesi i que és de color verd i és el que li dona el color verd a les fulles i a les plantes en general, no? Llavors, quan desapareix aquesta clorofila de les fulles, el que fa és que deixa visibles altres pigments que la clorofila estava tapant, no?, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, aquests pigments, com per exemple els carotens o les antocianines, són d'aquests colors taronja o vermell que veiem després quan les fulles ja s'estan secant abans de caure.
Mm-hmm. Normalment, quan les fulles es posen marrons és perquè després ja cauen i aquí el clima, no?, juga un paper fonamental, diríem, no? I a més, amb tots els canvis que malauradament estem tenint a sobre, no?, el canvi climàtic, doncs suposo que també es deu haver afectat tot el tema, no?
Sí, amb el canvi climàtic el que estem veient és que com que les temperatures es mantenen altes durant més temps, no?, això ho pot veure qualsevol persona fàcilment, mirant, per exemple, la previsió meteorològica que sempre surt la temperatura actual respecte a la temperatura que hauria de ser per a aquesta època de l'any o la temperatura habitual, no?, diguem, i sempre veiem que la línia de temperatures actual sempre està per sobre, no?, i això ho veiem també, per exemple, en el nostre dia a dia, doncs, per exemple, que ara estem a novembre i potser no portem els abrics d'hivern, no?, encara, i potser en altres anys sí que ho portàvem, i això pues, les plantes evidentment també ho noten, no? Llavors, el que passa aquí és que les plantes es regeixen per aquestes temperatures, elles no saben quan comença la tardor, sinó que simplement quan baixen les temperatures interpreten que ha arribat la tardor, no? Llavors, si aquestes temperatures baixen més tard, el que fan els arbres caducifolis és perdre aquestes fulles més tard, no? Llavors, ja aquest canvi de color, este màxim cromàtic de canvi de color de fulles cap a la tardor se produeix any rere any en una tendència de ser cada vegada posterior, no?
Clar, malauradament cada cop aquestes dates, no, de la tardor són més impredictibles, no? Triguen més en aparèixer els colors de la tardor, els diferents boscos i els arbres d'arreu, la temperatura també triga en arribar, no? El fred aquest doncs cada cop triga més i tot el procés s'endarrereix, podem dir, no? Com afecta, per exemple, aquesta temperatura, aquest augment de la temperatura i la sequera que també en alguns mesos de l'any doncs, hem acabat vivint? S'està endarrerint per culpa d'això, aquesta caiguda de les fulles, per exemple?
Clar, aquí el que veiem és que diferents processos relacionats amb el canvi climàtic afecten aquests arbres, no? Per una banda tenim el tema de la sequera, que també podem veure arbres tant caducifolis com perennifolis que sequen les fulles quan no tocaria, no? Això passa per la sequera. Si l'arbre no té suficient aigua com per a poder fer la fotosíntesi de forma normal, el que fa és secar aquestes fulles. La diferència és que el procés a la tardor és un procés progressiu, és un procés en el que anem veient com les fulles passen del verd al taronja, del taronja al marró o al vermell. En canvi, en la sequera el que veiem és que les fulles passen d'estar verdes a estar directament seques, no? Llavors, això és un procés de defensa del propi arbre quan veu que no té suficient aigua, no? Llavors, això amb el canvi climàtic, doncs, com sabem, les sequeres també cada vegada són més persistents i més intenses, i sobretot aquí al Mediterrani. Llavors, això també es relaciona amb el tema de les fulles, no? Perquè si un arbre, evidentment, ja ha perdut les fulles o ja les ha secat quan no li tocava pel tema de la sequera, doncs, evidentment, a la tardor ja no farà aquest procés normal, no? A més, en alguns casos, si els arbres pateixen molt per la sequera, poden morir, no? Llavors, evidentment, doncs, tot això també afecta, té uns efectes en aquest canvi de les fulles a la tardor.
Clar. Tot això és una tendència que va a l'alça, malauradament, no? Que ja estem veient des de fa un temps cap aquí. I com es preveu que avanci en els propers anys? Acabarà, per exemple, doncs, desapareguent aquest procés? Anirem d'un extrem a un altre? Una mica, com ho preveieu des de el CREAF, per exemple?
Clar, aquí hi ha unes tendències molt clares, no?, amb el clima. Sí que és veritat que la meteorologia va canviant any rere any, pot haver anys que siguin més càlids i anys que siguin més freds, però sí que hi ha una tendència, aquesta tendència del canvi climàtic, de que cada vegada les temperatures són més altes, no? I això el que fa, en el cas de les estacions de l'any, és que van desapareixent, es van escurçant les estacions de transició, com són la primavera o, en aquest cas, la tardor, no? Llavors el que passa és això, no?, que les fulles surten més aviat, perquè també les temperatures més altes arriben més aviat, però també cauen més tard. Per tant, aquests arbres tenen les estructures de les fulles durant més temps, i això doncs, també té efectes indirectes en el requeriment d'aigua, no? Perquè els arbres, quan tenen les fulles, necessiten més aigua. Això també se sumaria al tema de la sequera. Els arbres necessiten més aigua, però al mateix temps hi ha més sequera. I després també afecta en altres organismes, no? Sabem que a la natura tot està connectat. Doncs, per exemple, si hi ha microorganismes al sol d'un bosc caducifoli que estan esperant que caiguin aquestes fulles per a produir tot el procés de descomposició d'aquestes fulles, doncs pot passar que hi hagi una desincronització entre l'època en què hi ha més microorganismes i l'època en què ja cauen les fulles, no? I això, doncs, evidentment, pot tenir tot un seguit de conseqüències per a l'ecosistema, i això, com dic, cada vegada s'està veient de manera més exagerada amb el canvi climàtic.
Exacte. Doncs, Gerard Gaya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquests canvis que, malauradament, estem tenint cada cop més sovint arreu, i moltes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos també una mica com és aquest procés del canvi de color de les fulles en aquesta època de l'any. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I en uns minuts parlem de formatges i descobrim qui ha vingut des de ben lluny per formar-se com a formatger.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo. Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quaternaria. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Cursos per ser formatger. Catalunya ja compta amb molts alumnes que s'hi volen especialitzar. L'ofici de formatger no deixa de renovar-se, donat que la tecnologia i la innovació també són bastant influents en aquest sector. Per això, l'Escola Agrària del Pirineu fa més de 30 anys que porta a terme formacions amb l'objectiu de qualificar els professionals del sector i aquesta tardor impulsa dos nous cursos de formació contínua. Formació de nous formatgers artesanals de Catalunya i també de Polònia. Sobre el tema parlem amb la responsable del projecte de formatgeria, la Nati Valls. Nati, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, sou conscients de que la tecnologia, la intel·ligència artificial i totes aquestes innovacions juguen a vegades en contra, no, de molts sectors, però vosaltres els teniu molt presents i feu doncs, que, si us afecta, que sigui de la millor manera possible. I ho feu justament amb aquests nous cursos de formació, no, per poder ser formatgers, oi?
Sí, exactament. Nosaltres el que ens interessa és que amb les formes de sempre, però adaptant les tecnologies modernes, doncs es pugui continuar fent formatge. És a dir, no, certes anys no vol dir renunciar a les oportunitats que ens dona la tecnologia, això és evident.
I aquests dos cursos de formació, en què consisteixen?
El primer curs que ja s'ha acabat és el curs bàsic, que és on es comencen els nous formatgers a formar a les, amb aquelles coses més elementals que és necessari saber o disposar per poder fer una formatgeria i començar a fer formatges. Es comencem fent pastes làctiques i pastes de prensades, el més senzill. I el segon curs és un curs sobre propietats organolèptiques del formatge, és a dir, els formatgers han de saber com és el seu formatge i com l'han de descriure, el mateix que es fa, per exemple, amb els vins, no?, que s'explica exactament com és el seu vi a partir de saber com descriure'l, no?, trobar descriptors. I això és el que farem en aquest altre curs d'organolèptiques que farem ara al mes de novembre.
Mm-hmm. Els alumnes aprenen tècniques, no?, i els principis de la formatgeria habituals, tant en una part teòrica com pràctica. I clar, una de les coses que ha cridat l'atenció és que vinguin expressament, no?, una trentena de persones de Polònia fins a Catalunya per conèixer aquest sector, no?, i per fer una formació i professionalitzar-se. O sigui, estem parlant de que venen especialment d'altres països per aprendre aquí l'ofici de formatger.
Sí, és un grup de Polònia, d'una regió de Polònia que s'assembla molt aquí. És una regió també amb molt bestial de vaques i llet. I tenen una cosa que és interessant, és que tenen un sector industrial molt potent, però un sector artesà no gaire organitzat. I en aquest sentit, el viatge a Catalunya és això el que els interessava a ells, no? Saber una mica com ens hem organitzat a nivell del petit productor, no?, per poder produir formatges i comercialitzar-lo. Era una mica aquest el seu interès. Per això estava bé que fessin aquesta ruta per Catalunya.
Uh-huh. I de quin tipus de formatges parlem? De tots en general? S'especialitzaran, per exemple, en uns concretament? Com n'hi ha, això?
No, aquí, per exemple, a l'Escola Agrària, nosaltres el que fem és formatges de tot tipus. Uh-huh. És a dir, precisament el que intentem és ensenyar tot el ventall de formatges que hi ha ara al mercat i també nous formatges que aquí la millor no es fan, però encara ara, però que poden ser factibles de fer-los. Vull dir, per tant, tenim des de pastes toves, com jo què sé, per posar un nom als tipus camembert o així, fins als, les pastes dures premsades, com pot ser amb un manchego, per exemple, no? Tot un ventall molt, molt gran de formatges, que és una mica el que volem, no? Té moltes especialitats perquè el formatge tingui molta oferta.
Clar. I aquí a Catalunya, per exemple, quins són els que més agraden?
A Catalunya hi ha una bona cultura formatgera, sobretot aquí al Pirineu ara, vull dir, la feina de les fires de la Seu, la feina de l'escola, doncs, de les associacions de formatgers s'ha anat notant, i jo crec que aquí agraden les pastes toves, agraden els formatges tipus de la cultura francesa, molt, que, és que jo penso que agrada tot. I segueixen agradant els típics formatges de Tupí, malgrat o específics i especials que són.
I a Polònia, per exemple, compartim gustos amb ells o no?
Jo, pel que vaig entendre, ells tenen un formatge molt semblant al nostre formatge comercial. O sigui, són formatges tipus holandesos, que són, bueno, són pastes cuites rentades, igual que les que es comercialitzen aquí. És un formatge molt comercial en aquest sentit. I les pastes làctiques, que seria el que els podria anar ben bé allà també ara, no hi ha molt de cultura. Jo crec que no n'hi ha de cultura d'això.
Ja. Doncs a mi, Nati, ja m'han donat moltíssimes ganes de menjar els vostres formatges, sincerament. A mi m'encanta el formatge, així que estarem encantats de continuar parlant amb vosaltres, de que ens continueu explicant aquestes formacions, aquests nous cursos, i tant de bo doncs vinguessin de molts més països, no, a fer aquesta formació, que segur que sortiran encantats. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres.
Actualment hi ha 315.000 catalans que reben 10 o més medicaments simultanis i representen un 8,9% dels usuaris amb almenys una prescripció crònica. La Conselleria de Salut ha impulsat una campanya que es diu Les pastilles només les necessàries, per tal de sensibilitzar sobre l'ús de determinats fàrmacs. La campanya es dirigeix a persones que prenen 10 o més medicaments de manera simultània i que presenten criteris de fragilitat per condicions clíniques o socials o de l'entorn. A més, també hi ha una segona acció de la campanya amb l'objectiu de reduir l'ús del paracetamol en dosis altes utilitzat en el tractament del dolor lleu o moderat i la febre. Però, clar, parlem bàsicament del paracetamol perquè sabeu quin ha estat el consum en els últims 8 mesos a Catalunya? S'han dispensat més de 6 milions d'envasos de paracetamol a uns 2 milions de persones. Per això, avui al programa ens preguntem si és que consumim massa medicaments i quins són els perills de l'automedicació. Ho parlem amb el farmacèutic d'atenció primària de l'àmbit territorial Barcelona-Ciutat, de l'Institut Català de la Salut, el Jaume Barceló. Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Clar, normalment sempre hem sentit a parlar, no, d'aquesta automedicació, no, d'autoprescriure's medicaments, automedicar-se, però realment quan veiem dades és quan veiem la realitat i lo preocupant, no, de la situació. Per això s'ha posat en marxa aquesta campanya, pastilles només les necessàries, per tal de que la gent no abusi, no? Suposo que aquest és un dels objectius principals de la campanya.
Sí, bueno, com tu has dit, és una campanya que el que pretén és sensibilitzar sobre l'ús segur dels fàrmacs, i en aquest cas, precisament, del paracetamol. Aquí ens centrem en intentar reduir el seu ús en les dosis altes, que bueno, com bé has dit, és el que més s'està utilitzant, i concretament de les dosis d'un gram. Sabem que en la majoria de situacions clíniques les dosis de 650 mil·lígrams o de 500 mil·lígrams ens poden proporcionar el mateix benefici que les presentacions d'un gram.
I tot això centrat generalment, no, sobretot en el paracetamol, que és un dels medicaments amb els quals la gent més es columpia, podem dir, no? O sigui, més abusen, s'aferren a ell quan els hi fa mal qualsevol cosa i això, exacte, doncs és un perill, no?
Sí, o sigui, també hem de tenir en compte que a l'hora de prendre medicaments sempre ho hem de fer rere una prescripció, recomanació de professionals sanitaris, però sí que és veritat que hi ha molta automedicació sobre això. I, bueno, nosaltres també ens volíem centrar en que tot i saber que hi ha aquesta automedicació, que quan es faci d'una forma correcta, perquè tot i que ens sembli que el paracetamol és un fàrmac inocu per tota la utilització generalitzada que hi ha, és un fàrmac que no està exempt d'efectes adversos, sobretot a nivell hepàtic, és a dir, el fetge.
Mm-hmm. Quins són, per exemple, els pacients, o en aquest cas la gent que s'automedica més? De quin perfil de persones estem parlant?
Bueno, en el cas del paracetamol crec que és una utilització generalitzada i no podria definir un pacient concret. El que sí que hauríem de tenir més en compte, sobretot amb aquestes persones que són d'edat avançada o que tenen alteracions al ronyó o al fetge, són les que més s'haurien de centrar en no fer un sobreús d'aquests fàrmacs.
Però s'ha notat que la gent s'automedica més ara, els més joves, o ja ve de llarg, per exemple, amb les generacions més grans?
Bueno, el que sí que hem vist és que els darrers anys està bé increment sobre l'utilització de fàrmacs analgèsics i hem crescut molt especialment, sobretot els darrers 10 anys.
Uh-huh. I l'augment com ha estat? Per exemple, de quina diferència parlem entre uns anys i altres quan s'ha començat a notar aquest increment?
Bueno, podria parlar de dades de Barcelona. A Barcelona, els darrers 10 anys, ha hagut un increment d'aproximadament d'un 25% en el consum d'aquest fàrmac.
Mm-hmm. Estem parlant d'un percentatge força elevat, no? Sobretot tenint en compte doncs, el tema que és. Quins perills poden tenir les persones que doncs, tinguin molt més consum d'aquests medicaments? Pot ser que els hi acabi deixant de fer efecte perquè el cos s'acostumi?
No, aquest no seria el problema principal en aquest cas. Aquí el problema que tindríem és sobretot toxicitat a nivell hepàtica, és a dir, toxicitat al fetge. De forma tradicional sempre s'ha posat com a topall una dosi màxima de 4 grams al dia, però ja recentment les diferents guies, societats científiques i les fitxes tècniques del propi fàrmac el que recomanen és superar una dosi màxima de 3 grams al dia.
Mm-hmm.
Perquè fins i tot amb aquestes dosis s'han vist toxicitats. Sobretot, l'efecte tòxic del paracetamol, com han dit abans, es potencia amb aquesta gent d'edat avançada, en pacients de baix pes, pacients o persones que tinguin una alta ingesta d'alcohol,
uh-huh,
o persones que tinguin alteracions a nivell del ronyó o hepàtic, ja que el fàrmac té més tendència a acumular-se, per tant, els efectes tòxics hi ha més risc de que apareguin.
I a banda del paracetamol, parlem també d'altres medicaments, altres medicaments que també siguin semblants al paracetamol, que la gent els utilitzi també tan fàcilment?
Bueno, tenim tot l'altre grup d'antiinflamatoris, no? Tenim ibuprofen, naproxen i així. El que passa és que aquests són, penso que el paracetamol, perquè la principal diferència que tenen és que el paracetamol es tracta per al dolor i per la febre, i els altres, tot i compartir aquesta indicació, també es tracten com a antiinflamatoris. Tenim de diferents indicacions en aquest cas.
I quines mesures es podrien posar per tal de que s'eliminés aquest abús tan excessiu del paracetamol entre d'altres medicaments? Es podria fer alguna cosa, per exemple, des de salut, que s'hagi de, doncs, no sé, demanar amb prescripció mèdica o alguna mesura d'aquest estil, o això no podria ser?
Bueno, això ja es fa, no? És a dir, per poder prescriure aquests fàrmacs, sobretot a les dosis elevades,
sí,
és necessari la prescripció mèdica. I per qualsevol medicament sempre s'ha de fer una prescripció o recomanació, com hem dit abans, de professionals sanitaris.
Uh-huh.
Sí que hi ha algunes presentacions que són de venda lliure, però aquestes sempre són les de dosis més baixes.
Clar, per això deia.
Nosaltres, que són les de 500 i 650. Altres iniciatives que estem realitzant també per conscienciar és precisament aquesta, no? La divulgació de la ciutadania, de recomanacions de que les dosis més baixes són igual d'efectives que les altes, amb l'objectiu d'evitar toxicitats i un consum excessiu.
A vegades, ara m'ha vingut al cap, no?, que moltes vegades també se sent a parlar no només de medicaments com aquest, sinó, per exemple, de medicaments per poder agafar el son, no? Parlem, per exemple, no sé, no cal dir noms, però també hi ha un cert abús de medicaments per doncs, tenir una mica més de somnolència quan arriba la nit, i no sé si podria ser comparable una cosa amb l'altra.
No, la veritat és que no crec que podria ser comparable. A més de que els fàrmacs aquests que m'estàs comentant són fàrmacs que específicament només es poden dispensar si hi ha una recepta mèdica darrere. Si no, no pot haver una dispensació possible.
Mm-hmm. Llavors, tindríem doncs, aquesta diferència, no? I en aquest cas, doncs, aquest control més des de la part mèdica.
Exacte, hi ha un control molt més estricte i ja et dic, des de les farmàcies no es pot dispensar cap tipus de fàrmac d'aquest tipus que no tingui una prescripció mèdica darrere. A diferència de, per exemple, el paracetamol, com estàvem parlant, que sí que hi ha presentacions que són de venda lliure i els pacients la poden adquirir d'una forma més fàcil.
Exacte. Doncs Jaume Barceló, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i esperem que aquesta campanya de pastilles, només les necessàries, faci el seu efecte i la gent doncs, sigui una mica més conscient.
Perfecte.
Gràcies, que vagi bé. I avui ens volem preguntar com hauria de ser el metge del futur. Això arran d'un estudi pioner de l'Hospital del Mar i de la Universitat Pompeu Fabra sobre aquests pensaments i aquestes demandes de la ciutadania. En parlem sobre el tema amb el degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Ramon Masclans. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, l'estudi el que ve a explicar és que la ciutadania vol metges que siguin més humans i amb una visió integral del pacient. Com es tradueixen aquestes demandes en canvis en concrets en el currículum, per exemple, del grau de medicina de la universitat?
Sí, a veure, primer, per emmarcar el tema, el grau de medicina és un grau regulat, és a dir, hi ha unes competències que les metgesses i metges de l'estat espanyol han de tenir, i els de la Unió Europea, i per tant no és que puguem fer un currículum nou a la carta, no? Però sí és veritat que com arribem a assolir aquestes competències, o si creiem que hi ha més competències que poden assumir, això sí que hi ha una llibertat, i per això evidentment els estudis no són els mateixos els d'una universitat amb una facultat de medicina que d'una altra. Uh-huh. Aquí és on nosaltres tenim ara un currículum nou i volíem veure arrel d'experiència que ja té de preguntar a la ciutadania sobre diversos temes a l'Hospital del Mar, si això en docència i concretament en el grau de la Pompeu, ara que som l'Hospital Universitari de la Pompeu, d'alguna manera anàvem alineats o podia haver-hi algú que ens cridés l'atenció i poder encarrilar-ho cap a una altra línia. I aquí és on, clar, si no preguntes, no saps. I moltes vegades donem per fet coses, perquè nosaltres també som malalts, i per tant també tenim les nostres experiències, però sempre estan molt esbiaixades. I llavors d'aquí va sorgir la idea de fer aquest estudi, i és cert, et resumis molt bé, que els dos grans eixos que ens diu la ciutadania és: volem que qui ens atengui sigui el millor metge possible, per tant volem un metge molt ben format a nivell tècnic i actualitzat, però al mateix temps el que volem és que sigui també humà i empàtic, no? I que tingui una visió integral de mi com a persona, no? I aquí és on després el que hem fet és mirar tots els punts, que són llargs, són molts, i en la facultat el que hem fet és revisar en quins punts ja ho teníem cobert en el grau i en quins punts podíem reforçar-ho, bé sigui amb una optativa, bé sigui insistint en algunes assignatures que ja existeixen, reforçant alguna cosa que igual fèiem una mica en paral·lel, no? Aquí és on hem pogut constatar que és cert que gran part del que ens demana la societat el grau ja ho té cobert, però hi ha alguns aspectes que sí que o no tocàvem i que, per tant, farem alguna assignatura optativa o hem de reforçar en alguna de les assignatures que ja tenim.
Clar. Ara, normalment, no? Bueno, els metges ja estan treballant en el sector i això majoritàriament no? Ja no es pot canviar massa, però els que estudien encara, no? Sí que suposo que deuen ser força conscients de què és el que volen doncs, els ciutadans, no? Fins i tot ells com a persones, no? Perquè com has comentat abans, nosaltres també som malalts, no? Vosaltres igual, i al final suposo que també volen saber què és el que vol el pacient, no? Per tal d'ells poder-ho aconseguir i complir d'aquesta manera. Com es prepara, per exemple, la universitat per integrar diferents disciplines en els estudis de medicina, com per exemple el que deies, no? De ser un bon metge, tenir la part humana, alhora també estar doncs, actualitzat amb les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, perquè contínuament també veiem nous canvis, noves incorporacions, no?, per millorar doncs, alguns tractaments. Suposo que tot això es deu tenir en compte i les noves generacions deuen créixer ja amb això implantat, no?, podem dir. Vull dir, cada cop tothom està molt més actualitzat, cada cop tothom està també doncs, molt més conscienciat de com haurien de ser el tracte cap a la persona, i suposo que s'ha notat aquest canvi de generació també d'un temps cap aquí, no?
Sí, el que passa que a vegades hi ha com una dicotomia de si el metge ha de ser humà o ha d'estar molt ben preparat tècnicament. I pensem que no són dues vies paral·leles, és a dir, són dues vies que fan sinergia, és a dir, el metge pot estar i ha d'estar molt preparat. Preparat vol dir no només amb noves tecnologies, sinó amb el tipus de pacient que també ha canviat, i a la vegada saber que no és un robot, i per tant la tècnica moltes vegades el que t'ha de fer és ajudar a arribar al resultat del diagnòstic, per exemple, amb més precisió i més rapidesa, i sobretot també guanyar en seguretat i en fiabilitat, però també en temps per poder-ho destinar, doncs això, escoltar el pacient, donar-li la mà, mirar-li la cara, mirar-li els ulls, i no estar mirant només una pantalla. Per tant, no és per separat. Llavors, per exemple, nosaltres, la intel·ligència artificial és algo que érem conscients de que no la tocàvem al currículum, i és algo que ja li donàvem voltes, i ara veiem que una de les coses que ens diu aquest estudi és de que volen que el metge doncs, estigui preparat amb intel·ligència artificial i amb les noves tecnologies. Llavors, doncs, reforçarem el missatge de quin paper pot tenir intel·ligència artificial a diverses assignatures i farem una optativa de on es toqui el tema de la intel·ligència artificial. Però, per exemple, també ens diuen que el metge està preparat amb que cada vegada hi haurà més pacients sèniors, és a dir, la població s'està fent més gran i per tant hi ha un canvi de paradigma en el tipus de pacient. Això vol dir que no han de saber de patologia pediàtrica, no, però és veritat que avui en dia hi ha més població gran, i població gran vol dir que té més malalties de base, i que a vegades quan se n'altera una, un equilibri que hi ha de totes les altres es desmunta. Aquesta visió global del pacient més sènior, nosaltres, per exemple, ja la tenim coberta perquè tenim una assignatura a l'últim curs del grau que es titula El pacient fràgil. Per tant, això ho tenim cobert. També, i més amb la pandèmia i amb la possibilitat d'accidents múltiples o de catàstrofes naturals o no naturals, com la que lamentablement hem viscut darrerament a València, ens demanen que els metges estiguin preparats per situacions d'estrès, que sàpiguen prioritzar, i nosaltres també tenim en el nostre grau una assignatura sobre patologia crítica a l'últim curs del grau. Per tant, això ho tenim cobert i volem reforçar-ho, i això ja ho teníem previst així, de que facin pràctiques al servei d'emergències mèdiques, per tant, vegin el que és la medicina exhospitalària, roten per urgències, per tant, tot això pensem que ho tenim ben cobert. Però també ens demanen que el metge surti preparat per gestionar els errors mèdics que poden haver. Això no vol dir que hi hagi mala praxis, és a dir, són conceptes diferents. Nosaltres això ho tocàvem en el grau, però era algú optatiu, per entendre'ns, no? Opcional. I això sí que, doncs ara posarem unes càpsules de reforç obligatòries en el rotatori, que just abans que acabi l'estudiant de medicina, doncs estigui format en quan es detecta que hi ha un error, com s'ha d'explicar a la família i entomar-lo que el pacient vegi transparència, no? Que no que t'amagues quan alguna cosa no s'ha fet d'una forma que acabi amb un error, no?
Uh-huh.
Després, els pacients estan contents que el metge estigui format en recerca i que es pregunti el perquè de les coses i tingui curiositat científica. Això al nostre grau ja hi entra de ple, perquè tenim un treball de fi de grau que es fa en tots els graus de medicina, que en el nostre cas ocupa més de 2 cursos i que pot ser un treball de recerca molt bàsica, de fer contestant una pregunta sobre alguna cosa a nivell de laboratori, o pot ser clínica, i pot ser clínica en l'àmbit de l'hospital o en l'àmbit de la primària. En salut mental també ens demanen molt que hi hagi un reforç en salut mental. Això nosaltres ja tenim, a part de les assignatures del grau que toquen en aquest àmbit. En el rotatori també fem simulació sobre algun problema de trastorn mental en forma d'actors, i això també és una forma de reforçar, just abans que acabin el grau, temes de salut mental que cada vegada són més prevalents, no? Tot això des del punt de vista de capacitació del metge. Després vindria la visió aquesta més holística, més global, no de que tinc un problema al pulmó i només pensen en el meu pulmó, perquè a la vegada doncs puc tenir un problema amb altres bandes, amb altres òrgans o sistemes, i a més això em genera una ansietat, i per tant el metge ha de ser conscient de tot.
Clar.
No? I això, d'alguna manera, el nostre grau ha sortit una mica de l'hospitalcentrisme, que fins ara tenen molts graus de medicina, i ens hem obert més cap a la primària, i una primària més transversal durant tot el grau. És a dir, els nostres estudiants trepitgen l'hospital ja a primer i durant tota la carrera.
Clar, però això és important, també.
Trepitgen primària, des de primer. Sí, nosaltres vam valorar molt si tenia haver-hi una assignatura de primària, i segurament tindrem una optativa de primària on se'ls explicarà com funciona el model de primària a casa nostra. Però ens interessa més que quan s'expliqui la classe d'asma respiratori ho expliqui un especialista en aparell respiratori, però també un metge de primària, que és el que veu molts malalts d'asma, no? I, per tant, a totes les assignatures, la primària, hi ha una certa impregnació, i els estudiants van rotant durant tots els cursos en algun moment per primària. I, a més a més, intentem que sempre sigui amb el mateix metge de primària, no? Perquè s'hi estableixi com una mentoria, i que l'estudiant se senti d'alguna manera molt proper per veure precisament aquesta visió integral que això és molt més fàcil veure des de primària que veure des de l'hospitalària, no?
Uh-huh.
Però també potenciem molt el treball en equip, és un grau que fem molta simulació, però fem algunes sessions de simulació que anomenem interprofessionals, on davant d'un cas amb una aula de simulació, en lloc d'haver-hi 3 estudiants de medicina, doncs hi ha un estudiant de medicina, un estudiant d'infermeria i un estudiant de formació professional sanitària. Que aquesta és la realitat que es trobaran a l'hospital. És a dir, l'hospital és veritat que està rodejat de companys, i el treball en equip entre companys, metgesses i metges, és molt important, però també estàs treballant amb infermeria, amb TKs, evidentment amb interès, amb personal administratiu, i entendre que tothom és important, i quan falla una de les peces, el rellotge deixa funcionar, Això ho treballem molt, no? I això, com sap, és important. Demanen això, que també potenciem molt el tracte empàtic. Tenim una assignatura optativa que en fem doble edició cada curs sobre humanisme i medicina, a part de l'assignatura obligatòria de relació metge-pacient. I el que reforçarem el rotatori és algo que ens han demanat molt i que tenen raó, i que moltes vegades no hi pensem, i és de que el metge parli clar. És a dir, no parlem amb altres companys de professió i, per tant, el llenguatge que hem d'utilitzar és un llenguatge que l'entenguin.
Exacte.
I, a més, no només hem de parlar clar perquè ens entenguin, i això també vol dir destinar-hi temps, vol dir que el pacient està nerviós, perquè quan estàs davant d'un metge, que el síndrome de la bata blanca ja genera nervis. Per tant, hem de posar al lloc del pacient que està nerviós i que, per tant, o li expliques molt clar i resumit el que té, o sortirà encara més nerviós i sense haver entès res, no?
Uh-huh.
I això sí que ens van insistir molt, i també en farem un reforç al rotatori del llenguatge que hem utilitzat quan sortim de la facultat.
De fet, amb tot això, en Joan tot Ramon...
Bàsicament, eh?
Exacte. El que ens mostra tot això que esteu començant, bueno, o que ja porteu també implantat en aquests estudis, és aquesta part humana de la que parlàvem, no? Que al final doncs es tenen moltes doncs molts punts de vista en compte, no? Per exemple, això que parlaves de la gent més gran, que cada vegada és més gran, o per exemple això últim que comentaves, no? A part també d'aquesta assignatura que podem dir, no? On s'analitzen els errors que es poden cometre, no? Perquè, clar, no parlem només de mala praxis, no? Que això ja seria doncs una mica més greu, sinó d'errors mèdics que al final, com una carrera més qualsevol, s'aprèn. I també és important doncs tenir això en compte des d'un principi i tocar, com comentaves, l'hospital i doncs tot de primera mà des d'un inici, no? Que és ja quan comencin a posar-se en marxa, tenint en compte ara també doncs situacions de risc com les que hem estat vivint amb això de València, i que siguin conscients des d'un principi sense perdre aquesta part humana que parlàvem així. Que t'agraïm moltíssim que ens hagis explicat doncs tot això, no? Tant, de manera tan completa com ho has fet, aquesta radiografia de com hauria de ser el metge del futur i els metges que esteu també doncs ara formant, perquè d'aquí uns anys puguin ser els del futur i siguin de la millor manera possible. Així que moltíssimes gràcies.
Exacte.
Per explicar-nos-ho.
Gràcies per l'interès.
I tant de bo així sigui.
Qualsevol cosa ja ho sabeu.
Merci, igualment.
Perfecte. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
I continuem d'aquí no res per parlar del millor panetone de xocolata d'Espanya. Ja us avanço que és de Catalunya i podreu aconseguir-lo molt fàcilment.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En tiempo de juego, el deporte se vive diferente.
¡Qué remato!
Este sábado, toda la Liga de Segunda.
Y están ya los equipos preparados.
Y el desenlace del Campeonato del Mundo de MotoGP en el Gran Premio Solidario de Barcelona.
¡Qué bonito, qué bonito!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, ¿hace falta algo? Es que están de aniversario en el Corte Inglés y ahora te regalan el 25% en miles de productos. Muchísimos. En toda la bodega, por ejemplo. Y en todos los espárragos y pimientos, turrones, panetones, bombones y dulces de Navidad. Anda, dime algo, que un 25% es mucho regalo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia, un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Todos los días.
Momentos.
Momentos.
Da toda una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos. Te quiero mucho y te mando un beso.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ha arribat el moment de parlar sobre el millor panetone. Aquesta setmana s'ha anunciat el guanyador i a Catalunya tenim el millor panetone de xocolata. Los pasteleros Toni Vera y Felipe de Santa Cruz se han impuesto a los más de 70 participantes en el concurso Mejor Panetone Artesanal de España 2024 que organiza el Gremio de Pastelería de Barcelona con el apoyo técnico de la Escuela de Pastelería del Gremio. Toni Vera, de la Pastelería Canal de Barcelona, ha ganado en la categoría de panetone clásico de frutas y Felipe de Santa Cruz en la categoría de Mejor Panetone Artesanal de chocolate de España. Hoy queremos hablar con él. Felipe, muy buenos días.
Buenos días, buenos días, gracias.
Antes que nada, enhorabuena por este mejor panetone de chocolate de España. ¿Te lo esperabas el premio?
No sé si me lo esperaba, la verdad que es la primera vez que concursaba. Nos hemos presentado o me he presentado porque, bueno, considero que el producto está bien, está en un buen nivel. Entonces, bueno, un poco por eso fue que este año decidimos presentarnos. El año pasado fue la primera vez que lo hacíamos. Esta es la segunda, por así decir. Llevamos un año y casi 2 años abiertos aquí la pastelería. Y bueno, el primer año no lo hicimos, cuando recién abrimos en noviembre, hace ya 2 años, no lo hacíamos por tema de personal o lo que sea, íbamos de a poco. El año pasado fue la primera vez que lo hicimos, tuvo muy muy buena repercusión. Entonces este año ya quizás con un año más, bueno, el equipo fue creciendo también. Y este año me sentía capaz de, bueno, poder presentar algo en condiciones. Y bueno, ahora hemos tenido suerte, por así decir, que creo que hay una cuota de suerte. Si bien hay que tener un buen producto, una buena calidad y saber lo que estamos haciendo para poder presentarlo. Pero bueno, ahora trataremos de hacer lo mejor posible para todos los que lo quieran probar, esté disponible, ¿no?
Claro, hablabas de suerte, pero la suerte conlleva trabajo también, ¿no? Sí que es cierto que hay un pequeño porcentaje, ¿no?, que al final es pues el destino, ¿no?, o esa suerte de la que hablas, pero
sí,
el trabajo que hay detrás influye muchísimo, ¿no?, y es la gran parte.
Son muchas horas, mucho esfuerzo, mucho estudio, sobre todo. Es un producto que, bueno, a mí me llamó la atención. Yo soy más pastelero que quizás llamarlo panadero, ¿no? Pero a mí me parecía una preparación o una especialidad que toca pastelería, que toca evidentemente panadería, porque hay harina, porque hay fermentaciones, porque hay masa madre. A mí me parece hoy, si tuviese que englosarla y llevarla al ámbito de una pastelería como tenemos hoy, que también hacemos pan y tal, pero bueno, me parece a mí la preparación más compleja que podemos llegar a tocar, ya que tienes masa, tienes sabor, tienes chocolate, tienes fruta, tienes combinación, o sea, toca un poco todo. Pero bueno, a la margen de eso, a lo que quería ir es, me parece la preparación más compleja de este mundo del cual hacemos. Yo creo que si no es la más compleja para muchos, estará ahí, pero al menos para mí lo es. Fue lo que me llamó mucho la atención en su momento y me gustó la idea de incursionar. Llevo 4 años, tampoco podría ser más, pero bueno, llevo 4 años quizás desde el primer momento en que empecé con esta preparación a tocarla, a probar, a investigar, a capacitarme también en el tema. Y bueno, tocó este año, bueno, recibir el premio, bienvenido sea. Hay un equipo fuerte atrás que me acompaña, que está conmigo, al pie del cañón, mi familia también, que evidentemente, bueno, los que conocen el producto y lo que toca la producción no es la más simple, requiere un poco mucho de eso, de horas, de trabajo, de sacrificio. Bueno, al final estas son cosas que a uno le tocan el hombro, por así decir, y dices, hostia, todo lo que has hecho vale la pena y bueno, ahora para adelante, ¿no?
¿Cómo es el panettone que haces tú y que hacéis en todo el equipo?
Bueno, es un panettone, hacemos tanto fruta clásico como de chocolate. El de chocolate, que es el cual nos toca hablar esta vez, el de chocolate es un panettone goloso, ¿no? Si bien es una masa dulce, pero bueno, está bien balanceado con los chocolates que le ponemos. Hacemos también, tiene un poco de cacao en polvo para también darle un poco de potencia, de sabor también. Diría que es ligero a la misma vez, si bien es un poco contradictorio, es una pieza de pan, pero es como un brioche, a veces muchos lo llaman como un brioche de chocolate, que a uno lo lleva quizás algo pesado o denso quizás, pero no, esto es algo súper esponjoso, súper sedoso, diría, sería la palabra en boca, y perfectamente, no sé, nosotros vendemos aquí el de 750 gramos en la tienda, y doy fe y lo he visto, dos personas y quizás tres se comen uno entero con un par de cafés y charlando por la tarde, ¿no? Es súper eso, si lo tengo que caracterizar diría que es súper ligero, súper hasta cremoso, por más de que no hay una crema adentro, pero es una miga muy muy ligera, que es lo que lleva el trabajo que tiene detrás de 3 días de trabajo para lograr esa textura, ¿no?
3 días para poder hacer uno de estos panettones. ¿Cómo fue? Hablabas de la experiencia en el concurso el año pasado. ¿Cómo fue en comparación a esta, la de este año?
El año pasado no me presenté. El año pasado era, quizás se cumplía el primer año abierto de la pastelería Madeleine, donde estamos aquí en Poblenou, en Barcelona. Uh-huh. Era el primer año que lo hacíamos porque empecé a tener un poco más de gente al lado mío. No me daba quizás para presentarme en un concurso porque no me sentía cómodo en ese momento. Creo que las cosas también se dan cuando sí. Uno las busca, cuando uno quiere, hay que estar preparado para eso también. Y bueno, este año dije, creo que este año ya toca, entonces este año la idea fue presentarnos y pues adelante.
Y además con tanto poco tiempo, ¿no?, llevando en la pastelería, supongo que además también sorprende muchísimo más, ¿no?, este premio con todo tu equipo. Además, si no me equivoco, en 2016 te instalaste en Ibiza, ¿no? Eres argentino, te formaste como pastelero en Buenos Aires, o sea, has ido por muchísimas partes, ¿no?, del mundo, y hace muy poquito que estás aquí y mira, con un premio entre los brazos, ¿no?
Sí, es verdad. O sea, como bien has dicho, todo lo que has dicho de 2016 y me vine para este lado a enfocarme 100% en pastelería, seguir mirando, bueno, lo que uno miraba desde revistas o desde las redes, desde la otra punta del mundo, bueno, venir a este lado y capacitarte con la gente que uno miraba o incluso tener la posibilidad de trabajar con gente que uno admiraba, o no sé, me tocó trabajar con Eric Ortuño en el atelier, siempre lo menciono porque la verdad que fue me marcó mucho mi carrera, por así decir. Y sobre todo también en esta disciplina de panetones, estuve con él un tiempo, y nada, haberlo visto siempre por revistas y tal, y de repente estar trabajando con él, y tal, estuve dando clases con él en el atelier y demás, la verdad que bueno, se fue preparando, haciendo un camino. Hoy me toca estar aquí en Madeleine, hace 2 años que abrimos, es poquito tiempo, sí, pero bueno, también las cosas a veces bien hechas tienen sus frutos, ¿no?
Exacto. Llevabas ya muchísima preparación antes de todo esto. ¿Cómo fue la deliberación del jurado? ¿Cómo fue vivirlo? ¿Qué es lo que destacaron, por ejemplo, de tu panettone? ¿Cómo lo viviste, toda esa experiencia y el concurso en sí?
Bueno, la degustación en sí no estás presente, sino que ellos reciben el panettone, lo recibieron el día anterior para hacer la recolección en el gremio. Luego, al día siguiente, ellos hacen la degustación por la mañana, en la fira en este caso, y luego la entrega de premios es por la tarde. La verdad, si tengo que ir paso a paso tu pregunta, o sea, lo viví evidentemente con muchos nervios. Internamente sabía que el producto está para mí muy bien logrado. Bueno, lo demuestra un poco, ¿no?, lo que terminó sucediendo. Pero de ahí a que suceda, bueno, como tú lo has dicho, son 60, 70 personas que participaron de toda España, hay mucho nivel, cada vez nivel más alto, cada vez hay más gente que se capacita en el tema, cada vez hay, también porque los clientes lo buscan y lo piden, es un producto que está creciendo cada vez más, está en auge, ya lo sabemos. Y nada, la verdad que en el momento estuve con mi equipo, con mi familia, disfrutando el premio en el momento. No tuve quizás el tiempo para hablar con cada una de las personas que estaban en el jurado. Sí, evidentemente he recibido la felicitación de cada uno de ellos, que al final son profesionales del sector y siempre está muy bien. Pero bueno, ya tendría que tener alguna charla a ver qué fue lo que más les gustó, por así decir. La verdad y sinceramente ayer no me dio tiempo con todo a quizás tomarme el tiempo de preguntar quizás más detenidamente, que me den detalles, qué fue lo que más le gustó y tal. Pero bueno, ya eso me quedará. Ahora me voy a preparar aquí la producción, organizar un poco todo el obrador, que bueno, esto cambia mucho, ¿no?
Exacto, lo importante es que ganasteis el premio, ¿no? Y que a partir de ahora toca seguir trabajando, ¿no?, para seguir superándoos a vosotros mismos y seguir haciendo este panetone. ¿Qué es lo que tenéis pensado hacer, aparte del panetone? ¿Tenéis alguna cosa más en mente? Decías antes que eres más pastelero que no panadero, entonces, ¿algún pastel que veremos también,
bueno,
prontito por ahí?
¿O? La verdad que esto ahora, como que ayer no me podía ni dormir, ¿no? Porque, bueno,
claro,
ahora hay que pedías una cantidad de mantequilla y ahora, pues, no sabes ni cómo. Bueno, colegas y conocidos te dicen una cosa, gente que ha tenido la suerte de ganarlo también, y tienes el comentario, tuve algún comentario ayer, en plan, bueno, prepárate. La verdad que es un equipo joven, que tocamos pastelería, tocamos panadería, tocamos bollería, todo en un buen nivel, siguiendo la línea francesa, que es un poco la insignia del proyecto este. Hoy, sinceramente, vamos a enfocarnos que todo el mundo que quiera probarlo y que haya disponible panetón. Entonces, quizás había idea de tener 5 piezas más de bollería. Bueno, ahora hay que centrarse en algunas cosas. El panetón, evidentemente, este año habrá que darle un poco de no sé, de tiempo extra para poder acudir a toda esa demanda que seguramente tendremos. Pero bueno, después, no sé, este año también somos nuevos. El año pasado no tuvimos tiempo de hacer turrones porque no nos daba la vida. Este año tenemos ganas de hacer unos turrones especiales para este año, que se van a lanzar ahora en breves, en las próximas semanas. Luego tendremos el panetone clásico, el panetone de chocolate. La idea es también hacer un panetone, una edición especial. Es una pastelería francesa, sí. Entonces, bueno, hay una idea de hacer una especie de Paris-Brest, que es un postre típico francés, y uh-huh, hacer la masa del panetone, que ganó este año el mejor panetone de chocolate, y hacer una fusión con Francia y que sea un guiño Italia, Francia y, bueno, Barcelona, que estamos aquí, ¿no? Un poco eso será seguramente lo que habrá. Habrá quizás seguramente alguna sorpresa sobre la marcha, pero bueno, eso es un poco lo que haremos este año. Tendremos, sí, nuestros típicos postres que ya teníamos quizás el año pasado. Cambiaremos algún pastel de año nuevo, de Navidad, para el que quiera un pastel para casa o lo que sea. Pero bueno. Aquí tocamos muchas cosas.
Sí,
galletas, hacemos pastelería, hacemos bollería, hacemos panadería con fermentación en frío, de masa madre. Bueno, es un lugar que...
De todo.
O sea, tocamos muchas cosas. Invito a todo que quiera a conocernos, que esto también lo que te da es eso, es un poco también de visibilidad, gente del sector, gente de no el sector, gente que le gusta el producto artesano con el cariño que lleva. Bueno, invito a los que quieran venir a conocer lo que hacemos y aquí estaremos.
Tenéis muchísimas cosas preparadas, además ahora que viene Navidad lo tendréis además muchísimo mejor, ¿no?, para poder estrenaros con nuevas propuestas y con estas, bueno, los turrones, ¿no?, el panetón, al final todo esto. En la mejor época del año para comerlo es ahora en Navidad, así que va perfecto.
Sí, sí.
Felipe de Santa Cruz, muchísimas gracias, enhorabuena por este premio.
Gracias por la llamada y gracias por las palabras también.
Y ojalá podamos probar muy prontito este panetón. Gracias.
Aquí estamos, hasta luego.
Pràcticament un de cada 5 joves catalans, un 22,7%, ocupa un lloc de feina pel qual està sobrequalificat. Així ho indica un estudi del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, el CETESC, que apunta que es tracta d'un descens respecte fa una dècada, que aleshores se situava en el 30,7%. L'organisme assegura que la subocupació té conseqüències importants en les condicions de vida del jovent i, entre altres, disminueix i empitjora l'emancipació, fomenta la migració i empitjora també el benestar emocional. A més, l'informe apunta que un 7,1% dels menors de 34 anys treballen menys hores de les que voldrien, un percentatge que augmenta en comparació amb l'any 2012. Sobre el tema volem parlar amb el director d'aquest informe, el Xavier Riudó. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un estudi que crida l'atenció, sobretot, no?, per aquesta sobrequalificació, o sigui, que estan molt més sobrequalificats, no?, del que en principi seria lo normal, no?
Sí, 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 exacte. Estem parlant d'aquesta xifra que acabes de comentar, no?, d'aquest 22,7% de la joventut ocupada, no?, que té estudis o postobligatoris que estan objectivament sobrequalificats, no? És a dir, que d'alguna manera sí, és a dir, que ens estem trobant que aproximadament això, estem parlant de, en aquest cas, doncs, d'uns 150.000 joves que pateixen aquesta situació, que senzillament estan fent una feina per la qual, d'alguna manera, doncs, podríem, d'alguna manera, aspirar a una feina superior a la que tenen en aquests moments. No?
Mm-hmm. De quines franges d'edat estem parlant?
Bé, nosaltres en l'informe el que hem fet és una anàlisi de la població jove entre 16 i 34 anys, que és bàsicament el mateix marge o la mateixa franja que utilitza l'enquesta de joventut de Catalunya i que ens permet veure precisament aquests processos més de transicions, més d'elements per veure quina és l'evolució, no? A mesura que doncs, van fent anys per poder detectar doncs, si aquest fenomen doncs, es manté o produeix que la reduïn o ens permet d'alguna manera analitzar una mica més enllà.
I, per exemple, de quines feines?
De fet, les persones, els joves que pateixen aquesta situació, sobretot se centren en l'àmbit de la construcció, en l'àmbit també de la indústria, i després en el sector serveis, bàsicament en el tema d'hostaleria i restauració, no? Que serien els sectors en els quals doncs, aquesta sobrequalificació s'incrementa.
Clar, tot això tenint en compte no només la feina, no el sector, sinó fins i tot el sou, no? Perquè l'informe, de fet, calcula que aquest fenomen podria suposar cobrar fins a uns 300 euros menys dels que tocarien. Clar, estan sobrequalificats, tenen feines inferiors, no?, respecte a la seva qualificació, no?, en si, i això fa també que cobrin menys. Aquest és un dels inconvenients, volem dir, que més es fan notar en aquest aspecte?
Aquest en seria un, no? Però bàsicament el que hem detectat són així que de manera molt resumida, cinc conseqüències importants, no?, d'aquesta subocupació. D'una banda, una menys i pitjor emancipació. Per tant, tenen més dificultats per poder marxar a la casa dels seus pares, no? Tenen unes pitjors condicions residencials, en general tenen més pes del lloguer, és a dir, són persones que tenen més vinculació en l'àmbit del lloguer, tenen més dificultats per fer front amb el cost de l'habitatge. Tenen uns nivells superiors de pobresa econòmica, d'aquí va en relació precisament al que tu comentaves. També detectem que són persones que estan pensant més en la possibilitat doncs, d'emigrar per intentar buscar precisament feines que s'ajustin més a la seva formació i a les seves habilitats. I, per últim, acostumen a tenir més dificultats o més problemes en el que seria el seu benestar emocional.
Mm-hmm. Clar, entre aquestes coses, ara, per exemple, deies el fet d'emigrar, té més incidència entre els joves nascuts a l'estranger, no?, i els municipis, per exemple, de menys de 10.000 habitants, i també, per exemple, parlem de que hi ha molts contractes temporals, no? Si parlàvem, per exemple, d'aquest baix sou, no?, parlem també de jornades parcials, no?, de fins a 20 hores a la setmana, o sigui, es redueix el sou, es redueix l'horari, i doncs les condicions són bastant diferents. Com podem fer front a aquesta subocupació? Què és el que podem fer per tal d'evitar-ho?
Mira, bàsicament, nosaltres el que hem fet en l'informe és hem agrupat tot un seguit de recomanacions. Hem fet aproximadament unes 45 recomanacions que les hem desglossat en què s'han separat. D'una banda, doncs, intentar minimitzar precisament aquesta incidència de subocupació. Un segon gran àmbit és actuar precisament sobre els impactes que genera aquesta subocupació. I, per últim, sí que ja són aspectes potser una mica més tècnics, però doncs, el que sí que reclamem és poder disposar d'un millor sistema d'informació i anàlisi per poder realment analitzar de manera molt més acurada aquest fenomen. No? Pel que fa a aquest primer aspecte, que seria la minimitzar la incidència de subocupació, un dels elements bàsics és poder ajustar l'oferta formativa a la demanda del treball, no? I, sobretot, un ajust millor entre ocupació i formació. I aquí doncs, hi ha diverses mesures. Una d'elles és apostar decididament per la formació professional, sobretot en les famílies amb més demanda d'ocupació. No? Aquí, per exemple, hi ha un informe molt interessant, no? Que és un informe de prospectiva que va fer l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional, on es detecten precisament aquestes necessitats. No? I, per tant, doncs, anem a apostar per això. No? Després també fer un ús més important de beques i reducció de taxes, sobretot en aquestes formacions que d'alguna manera són demandades per les empreses i per les organitzacions. I després, evidentment, també tenir en compte les necessitats del territori. Però per nosaltres també un element que també és fonamental és apostar també d'una manera decidida per l'orientació al llarg de la vida. Això bàsicament significa posicionar un bon servei d'orientació que tingui una estratègia per tota la vida i que sigui un servei únic de referència pública i qualitat. És a dir, que d'alguna manera ens acompanyi en tot aquest procés de creixement professional, no? que tenen doncs, les persones joves, no? I que, per tant, doncs, els pugui donar un suport a la presa de decisions. No? Per tant, aquesta orientació creiem que també hauria d'apostar també de cara per la formació professional i també que aquesta orientació també es pugui fer a la universitat, no? Per d'alguna manera doncs, que les persones que puguin decidir fer un determinat tipus de grau puguin valorar, no? Quines seran les seves oportunitats al moment que acabin aquests graus per incorporar-se, per integrar-se a l'oferta, no? A la demanda de treball i que, per tant, també tingui més probabilitat d'ajustar, no? La seva formació a les necessitats del mercat de treball. Ja només per acabar. També hem fet tot un seguit de recomanacions per intentar reduir els impactes de la subocupació, no? I aquí, doncs, sobretot, ens centrem en reforçar les mesures de lluita contra la desigualtat, sobretot pel que fa a l'emancipació, la conciliació, la mobilitat i la salut. No? I, en tot cas, doncs, els qui vulgui conèixer en detall aquestes recomanacions doncs, podeu accedir des de la nostra pàgina web a l'informe.
Clar, tot això, tenint en compte, Xavier, que avui en dia, no?, és bastant més complicat, no?, que potser fa un temps enrere dedicar-se al que has estudiat, no? Per això parlem també d'aquesta sobrequalificació, no? Aquesta subocupació, perquè és molt difícil que els joves avui en dia aconsegueixin treballar realment del que han estudiat i doncs tenen la universitat, tenen graus, tenen màsters i al final tenen moltíssima sobrequalificació respecte a vegades al lloc de feina en el que estan. Una dada que em crida l'atenció és que aquesta insuficiència no de jornada de la que parlàvem té una afectació molt més alta entre les dones que no pas entre els homes i que s'enfila fins al 8,9% del total. O sigui, parlem de que fins i tot majoritàriament les dones són les que han de reduir la seva jornada laboral en aquestes 20 hores setmanals que parlàvem, no? I en aquests contractes temporals, més que no pas els homes. Suposo que també això doncs, ho heu estudiat a l'estudi i ho heu pogut observar en diversos casos, no?
Sí, m'has fet una pregunta llarga i si et sembla, doncs intento descompondre una mica. No? Amb aquest primer aspecte de que els joves tenen moltes dificultats per fer una feina que s'ajusti doncs, a la seva formació, home, les dades no són tan així. És a dir, el que estem dient és que és una de cada... No? Estem parlant d'un 22,7, per tant vol dir que sí, una de cada 5 persones joves doncs, poden tenir dificultats per això, però 4 de cada 5 sí que ho aconsegueixen. Per tant, jo crec que és important donar un missatge positiu en aquest sentit, no? És a dir, que la gran majoria dels joves aconsegueixen trobar una feina que s'ajusta, no? a la seva formació i a les seves experiències i a les seves habilitats. No? Per tant, això jo crec que és important dir-ho, no? Després, sí que insistir també que jo crec que és important que les persones joves puguin seguir fent, no?, el que realment desitgen, la seva vocació, no?, quines són les formacions que realment creuen que ja poden, d'alguna manera, desplegar les seves potencialitats. El que sí que també és veritat és que per això hem insistit molt en que cal que puguin ser, que aquestes persones estiguin acompanyades i que rebin tota la informació possible, no? Que sàpiguen que si fan determinat tipus de formació, probablement, potser tindran més dificultats, no?, per trobar aquest encaix, no?, i que en tot cas ells prenguin les decisions, no?, perquè a vegades tenim la sensació que els joves van molt desorientats i que després es troben amb el resultat, doncs, potser fer un grau que d'alguna manera, doncs, la demanda d'aquest tipus de feina, no?, que s'hagi de la seva formació és petita i moltes vegades ho desconeixen, no? Per tant, és molt important aquesta orientació, donar tota la informació possible, donar tot l'acompanyament possible perquè al final aquest jove faci, no?, prengui el camí ajustat, no?, i que pugui prendre la decisió amb tota la informació que li correspon. Jo crec que aquest és el tema essencial, no?, pel qual estem treballant. I, per tant, doncs, que sàpiga, doncs, les conseqüències, no?, que pot suposar aquesta decisió que prengui en la seva carrera formativa. I després, pel que comentaves de les dones, no?, de les noies, respecte als nois, podríem dir, sí que el que sí que veiem és que aquest efecte, podríem dir, de gènere, es observa sobretot en la insuficiència de jornada. No és tant en l'àmbit de la sobrequalificació, sinó en què són que les dones joves es queixen, no?, que estan fent que tenen una feina a la qual voldrien d'alguna manera dedicar una jornada completa o més completa i no poden. Tenen que fer una jornada mitja jornada o el que sigui. Aleshores, per tant, és un problema d'insuficiència de jornada. I això com ho podríem explicar? Bé, hi ha diversos elements. A vegades també hi ha efectes, per exemple, doncs, que venen vinculats a corresponsabilitat en l'àmbit de la familiar, en aspectes de conciliació, en aspectes que pot ser el tipus de feina que estan fent, és una feina que es caracteritza per aquest tipus de jornades, més o menys aviat de mitja jornada, etc. Hi ha diversos factors que poden explicar que les dones, no?, aquesta diferència entre el 5,3% dels homes i el 8,9% de les dones, podria venir explicat per alguns d'aquests factors que et comentava.
Clar. Doncs Xavier Riudó, director d'aquest informe del CETESC, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquestes dades, no?, detalladament, i per reflexionar també amb nosaltres sobre aquesta enquesta. Moltes gràcies. I esperem, doncs, que tot això vagi endavant i millori també amb el pas del temps. Gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres i gràcies per fer difusió de tot el que estem fent des del Consell de Treball.
Gràcies, que vagi bé.
A veure. Adéu.
I d'aquí una estona parlem també amb la Ruslana, que després del seu pas per Operació Triunfo ja té tot a punt per l'estrena del seu primer disc.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la gana, los técnicos, los constructores están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por EDICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ruslana ha vingut avui als matins del cap de setmana per presentar-nos el seu nou disc després del seu pas per l'Acadèmia d'Operación Triunfo.
Otro día y la misma persona aturdida caminando hacia la salida. Una mano en la herida, la otra en la puerta. Cuatro paredes me recuerdan que somos lo que cada uno tiene. A mí que me pierde el saber que quiero más, que nunca va a ser suficiente. Y ahora que todo ha pasado y me cuesta asimilar, sigo siendo la de antes, sigo en el mismo lugar. Mis botas las de siempre, pero las calles que piso me parecen diferentes, aunque en la misma ciudad. Otro día y la misma persona.
Debut se llama Génesis y verá la luz coincidiendo además con el inicio de su gira en Granada, un disco de transformación, de nacimiento y de liberación, a su vez como artista, después de su paso por Operación Triunfo. Ella es Ruslana y ya representa a las nuevas generaciones del rock and roll y tiene un seguidor, unos seguidores de fans incondicionales. Su propuesta es sin duda una de las más novedosas en el panorama musical actual y también una de las más esperadas por todo el público. Ruslana, muy buenos días.
Buenísimos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad, muy encantada de estar aquí, hombre.
Te veo muy alegre, muy contenta, ¿no? Después sí. de todos esos meses ya asimilándolo todo.
Sí.
Y con otro semblante así mucho más fresco.
Claro que sí, siempre.
Génesis, 10 temas. Sí. Muchísimas canciones por delante, también muchísimos conciertos. ¿Cómo afrontas todo esto?
Pues mira, con muchas ganas sobre todo. Al final ha sido un trabajo creativo y un proceso creativo como muy largo, y entonces ya que esas canciones a partir de ahora dejen de ser mías y sean del público, pues hombre, me alegra mucho al final.
Es un poco raro, ¿no?, dar una parte de ti tan importante como es, por ejemplo, tus letras, sí, tu vida.
Sí.
Y en Génesis, escuche todo el mundo, además.
Claro, es que en Génesis yo creo que se va a notar mucho, porque al final todas las canciones hablan sobre mí, todos son historias completamente reales. Como no hay colaboraciones en el disco, porque yo sentí que era como lo más apropiado, porque el disco va como sobre mí, es un inicio de Ruslana como artista, y he sentido que era lo más importante. Entonces creo que a partir de lo que yo siento, pues salen unas cosas, y yo creo que la gente al final también va a poder sentirse identificada con alguna parte.
Y conocerte un poco más, ¿no? Además.
Sí, conocerme a mí, y también siento que todos somos seres humanos y a todos nos pasan las mismas cosas, solo que pues uno tenemos como...
uno sabe contarlo bien.
Un portal por donde poder como contarlo.
Exacto. Dices que no hay dúos en el disco, pero sí que ha estado producido por gente importante y además
sí.
muy allegados a ti, ¿no? Como por ejemplo Pablo Rose, ¿no?, que estuvo contigo desde los inicios al principio.
Con Pablo nos encerramos en su casa y no salíamos de ahí. No, sí, o sea, mucha gente tuvo como aportación en el disco, tanto productores como compositores, entre ellos Samurai, Delgado y mucha más gente con la que he tenido el placer de trabajar, y yo creo que eso también como forma una parte importante de toda la creación al final, porque si, o sea, para mí ir al estudio es como aprender cada día, es como ir al cole. Entonces estoy ahí siempre preguntando todo, al tanto, y ver cómo trabaja otra gente también te hace a ti pues ver las cosas de otra manera y como que quedarte con algo.
Y cómo ir al cole, que no hace tanto que ibas al cole.
Literalmente, literalmente.
Hace muy poquito, ¿no? Porque eres la más pequeña de la academia, ¿no? Sí. Tienes 19 años. O sea, sí. Ya miras atrás y hace poquísimo que acababas de salir del cole y ahora mira.
Bueno, ni siquiera ahora lo terminé.
¿No?
El segundo de bachillerato tuve que dejarlo para luego.
Y luego ya no va a existir porque ahora ya eres una estrella.
Bueno, en eso estamos.
Bueno, no pasa nada. ¿Tienes pensado estudiar o no?
Está complicado. Claro, a mí nunca me ha gustado estudiar. O sea, vamos a ver. Hay una canción en el disco que es Estrella de Rock que dice: ¿por qué lo de estudiar lo dejé para después?
Ah, mira. Entonces ya puede significar algo. Además, no todo el mundo sirve para lo mismo. Al final, hombre, tú estabas destinada a ser artista, ¿no?
Claro que sí.
Y igual que los otros no son artistas, tú ahora eres artista.
A mí los estudios se me dan fatal, lo siento mucho.
La gira va a empezar el 15 de noviembre, ¿no? En Granada. Y justamente vas a estrenar este disco.
La verdad es que sí, las de Granada coincide, van a tener menos de 24 horas para aprenderse las canciones.
Así es. Para aprenderse las canciones, y además supongo que debe ser muy especial sacar un disco justo el día de un concierto, ¿no? Las emociones se multiplican por dos.
Sí, sí, sí. O sea, al final hay como muchas cosas que tienen que ver con el lanzamiento, con la gira. Hay todo un equipo coordinándolo todo. Entonces, a veces, pues, las fechas coinciden en cuestión de tiempos y tal, que pues coincidió ahora sí, que el primer concierto lo damos justo el día que sale el disco. Y es súper especial. O sea, al final voy a poder como contar de primera mano. Va a ser como una presentación casi que del disco, claro. Entonces los de Granada tenéis mucha suerte.
Y todos aprenderse las canciones desde primera hora de la mañana,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Para poderlas cantar. Sí, sí. Eso sí, si la gente quiere ir, ya no puede porque está sold out. Granada y todas.
Y todo.
O sea, ¿lo has petado? ¿Te lo esperabas esto o no?
No, yo creo que uno no se espera. Igual si son como artistas más consolidados, sabes lo que puedes vender, sabes lo que no, y en cuestión a eso vas un poco adaptándote, pero cuando es la primera gira, sí que es verdad que son salitas, que son así como una cosa más de banda, no son conciertos enormes, pero claro, o sea, tienes un poco de vértigo a la hora de vender las entradas porque no sabes. Y para mí es como una cosa más real. O sea, yo siempre digo que el directo es mi parte favorita de todo lo que puedo llegar a ser, pero claro, no sabes. Y siempre te estás como a la espera de todo y ya es como gente real que va a venir a verte, que vas a poder verles, cantar con ellos, miren cara a cara y es precioso.
Y esto de no saber y que te sorprenda, ¿no? Porque al final son 11 fechas, sold out, ¿no? Entradas agotadas, próximamente sí que van a salir más, ¿no? Porque claro, no puedes dejar a la gente sin conciertos.
No puedo, hombre. Claro, pero es una cosa que yo siento que también, o sea, se trabaja un poco en equipo, tanto yo como el equipo que coordina todos los conciertos. Pues vamos viendo sobre la marcha que sí, que la gente tiene ganas de Génesis, entonces habrá que sacar
feliz
las fechas.
En ese aspecto.
Sí.
Es tu primera gira en solitario, pero no la primera gira que haces, ¿no? Porque hace muy poquito, además, estabais también todos juntos, ¿no? Haciendo la gira de OT. Ahí
es.
Supongo que ya pudisteis coger un poco de tablas para las próximas giras en solitario.
Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que vamos a la... Todo el aprendizaje y toda la experiencia que pudimos tener con los compis en la gira de OT es incondicional y estás preparado, vamos, para todas las situaciones de la vida. Pero sí que es verdad que se siente distinto estrenar como tus canciones en salas más pequeñas e incluso, no sé si existe un poco más ese vértigo, ¿no? Porque al final la gira de OT, como era algo tan grande, como había un equipo tan grande detrás y éramos 16 personas, estaba todo como muy medido, muy coordinado, cada uno tiene la misma responsabilidad, pero al final como que se coordina todo un poco como mejor y no tantas cosas recaen sobre ti. Exacto. Porque ya hay un equipo de más de 100 personas trabajando detrás, o sea, es una barbaridad, de verdad, como llegar a tener como ese equipo detrás en una carrera en solitario, que ojalá algún día. Pero bueno, que en una gira en solitario, al final como muchas cosas recaen sobre ti, eres el protagonista, tienes que tomar tú también las decisiones y todo, pero bueno, tengo también una maravillosa banda. Lo vamos a partir.
Lo vas a petar, bueno, ya lo estás haciendo, ¿no?, con estas entradas agotadas. Y aunque eres muy joven, llevas ya muchísimo recorrido, has hecho muchas cosas, has participado también en otros concursos, tanto de aquí de España como también fuera, has viajado y has estado por muchísimos países viviendo, o sea, con 19 años no sé cómo te ha dado tiempo de hacer tantas cosas, sinceramente.
He vivido unas cuantas vidas.
Esta, como este mirar atrás, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, tienes ya muchísima experiencia en concursos, en talent shows, has actuado en diferentes escenarios. ¿Eso de algún modo te ha perjudicado o solo sacas cosas buenas de eso?
No, yo creo que a día de hoy son solo cosas buenas. Y al final, el hecho de estar en un escenario desde tan chiquitita, pues bueno, o sea, tiene sus cosas y tiene sus diferencias. Cuando los demás niños iban al cole, a lo mejor yo faltaba, pero bueno, era por una buena causa. Pero siempre me ha gustado, o sea, nunca se me ha impuesto nada de no tienes que, no, o sea, el arte va así y no tienes que, no le debes nada a nadie. Y si a ti te apetece, pues tú lo haces. Pero claro, en el momento en el que se convierte ya en algo como más serio, que es lo que yo siempre quise al final, pues también se agradece y es como un enfoque un poco distinto.
Así que no podemos decir que te haya pasado un poco de factura, que hayas tenido presión desde pequeña.
La presión siempre la tienes, pero es algo que se lleva, ¿sabes? O sea, al final, no sé, es inevitable en concursos, en talent shows y tal, tener cierta presión, porque al final sales a un escenario a cantar para que te juzguen, literalmente, porque hay un jurado que delibera X cosas y también yo creo que eso al final me ha dado como mucha madurez emocional de, en cierto punto de mi vida, como que empezar a aceptar un no por respuesta que es completamente válido y seguir trabajando para obtener un sí.
¿Eso te costó al principio? Saber, claro, por ejemplo, que no podías gustar a todo el mundo y que no siempre iba a ser un sí.
Sí, eso cuesta un poco. Al final también como puedes ensayar todo lo que quieras, puedes hacerlo perfecto, pero si es un no, es un no y ya está. Y es como importante un poco aprender que no todo depende de ti y no todo es responsabilidad tuya. Incluso a día de hoy sigo aprendiendo muchísimo sobre eso, porque incluso en el casting de OT yo me machaqué mucho, porque cuando puedes llegar a saborear algo que quieres tanto, como que vas con las manos, con los dientes, con los pies, con todo, ¿sabes? Y tienes que saber que no todo recae sobre ti y no todo depende sobre ti, porque hay 13.000 personas, en nuestro caso, en la edición, que se presentaron al casting y solo iban a pasar 16. O sea, habían unas probabilidades mínimas, por muy bueno que fueras, que había gente muy buena. Entonces, simplemente es el momento.
Eso es algo que decís todos, ¿no? Que había gente muy válida y que realmente no sabes por qué te han elegido, ¿no? Que al final hay algo que han visto en ti, pero que también hay muchísima gente que seguro que se lo merecía.
Claro que sí.
Igual, dentro de la academia, ¿en algún momento estuviste, pues yo qué sé, sobrepasada, un poco peor, no lo llevabas mal? ¿Necesitabas salir o no? ¿O dentro estabas bien? ¿Cómo lo llevaste tú como persona, ¿no?, con tema de salud mental y demás?
Pues mira, hombre, se agradecía mucho que hubiera una psicóloga en la academia con la que podíamos tener como una sesión nosotros solos y hablar cada semana, cada viernes. ¿Que si estuve sobrepasada? Sí, hombre, sí, claro que sí, porque al final es algo como complicado el que, no sé, vivir como una realidad alternativa literalmente a todo el mundo y yo que sé, que se te grabe 24 horas y todo, pues complicado, ¿no?, del no ver a tu familia, el no poder tomarte una cerveza con tus amigas, lo que sea, no poder distraerte de ninguna manera, porque yo, por ejemplo, en la vida normal a todos nos pasan muchas cosas, pero a mí me pasa algo, digo, venga, va, voy a distraerme, voy a salir a la calle, a dar un paseo, no puedes.
Claro.
En situaciones como críticas, sí que salíamos, claro, a dar un paseíto con Noemí, sí, lo que sea, pero ¿por dónde? ¿Por el plató? Te quiero decir. Entonces,
y con la misma gente siempre también, que no podías en un momento dado irte sola y,
estar ahí a... Pero bueno, es una realidad alternativa, lo que digo, que también tiene muchísimas cosas buenas y es como, no sé, en otro momento de mi vida, o sea, yo no podría haber tenido como una relación con la, como la que tengo con mis compañeros, por ejemplo, porque es que es imposible, o sea, ni con mis amigas como más íntimas de toda la vida tengo como ese vínculo que tengo con esa gente, porque es imposible. Porque por mucha confianza que tengas con una persona, es que no, no.
Habéis vivido lo mismo, sois como hermanos, ¿no?, de esa familia de OT. Mm. Y con quien has hecho muchas migas es, por ejemplo, con Kiki, ¿no? Con
sí,
Kiara.
Sí, claro que sí.
Y justo ella hizo un concierto y subiste al escenario, sí, a cantar con ella. O sea que
sí,
pudisteis también disfrutar este momento juntas, como muchos que habéis disfrutado,
claro que sí,
a lo largo de estos meses.
Claro,
¿no?,
que sí. Sí, sí, sí. Seguro que vamos con muchísimos compañeros. Vamos a seguir compartiendo escenarios y vamos a, o sea, a pesar de nuestros caminos como propios, vamos a seguir encontrándonos, pues yo qué sé, en una cosa así, que no es nada impuesto por nadie, sino que es simplemente una amiga, tía, vente a cantar conmigo, que hago mi concierto en Madrid, ya está. Yo fui avisada ese mismo día.
¿Ah, sí?
O sea, sí, sí. O sea, me decía, el concierto en Madrid es hoy, que no sé qué, que vamos a cantar. Y yo digo, amores, pues no sé.
Pues venga,
ya me dirás tú que cantamos.
Y salió muy bien, además.
Sí, sí, sí.
Siempre te hemos visto con las cosas muy claras, con una personalidad fuerte, no arrolladora, tanto fuera como dentro, como encima del escenario. Esta gran presencia tuya en el escenario, ¿la has trabajado o desde siempre ha sido así?
Yo creo que desde siempre. Hombre, se trabajan muchas cosas, como encima del escenario, el saber estar, el que, no sé, o sea, poder controlar los nervios, que en la academia aprendí mucho a hacer eso, porque al final cuando tienen una cosa importante, me sobrepasaba un poco y salía como... O sea, un personaje, una cosa como que se... Yo creo que mis dos mundos se peleaban un poco, entre los nervios y en el que quiero hacerlo bien. Pero bueno, en OT aprendí, por ejemplo, a controlarlo todo y canalizarlo y que salga todo bien. Tener la situación controlada, nunca va a salir todo perfecto, pero tener al menos la situación controlada y saber lo que estás haciendo en cada momento. Entonces yo creo que eso también como que tuvo mucho que ver.
En una de tus canciones, Las chicas malas desafinan, que el título ya dice muchísimo, me encanta, dices, no me digas cómo hablar ni qué palabras usar. ¿Eso lo usas en tu día a día también como signo de, oye, no me digas cómo tengo que hacer las cosas, que yo lo sé muy bien?
Claro, es que yo creo que también tiene que ver un poco como mi personalidad, como pasará con muchos artistas, que se refleja en tu música y en el discurso que tú tienes como artista. Entonces... Tanto en mi primer single, con Las chicas malas desafinan, como en Génesis, se refleja bastante como la personalidad que tengo, porque siento que tienes que demostrarlo un poco y tienes que dejar que pase y que tenga que ver con tu música, porque si no sería mentirte a ti mismo, al público y a todo el mundo, y no queremos eso.
Y decías que ibas a sonar como te diera la gana, al final lo estás haciendo, lo estás cumpliendo.
Eso es.
¿Alguna vez te habían dicho que soñabas demasiado en grande, como dices también en la canción? ¿Has tenido ahí gente que ha intentado que no brillaras tanto?
Sí, o sea, creo que nunca, bueno, no lo sé, ¿eh? Siempre va a haber gente que te desee del mal, pero yo creo que nunca he tenido como una persona que como que me cortara las alas y me dijera, pues no, al menos como persona cercana. Pero sí que es verdad que hay mucha gente, y estoy muy segura de ello, y creo que es completamente normal cuando te viene una niña, pues de... que desde que tengo conciencia, ¿me entiendes?, que yo sabía lo que quería hacer. Pero, por ejemplo, yo qué sé, cuando estaba en el instituto, pues con 13, con 15 años, que te venga una
siempre
niña
hay,
y te diga como que,
gente,
pues sí, yo quiero cantar y yo quiero hacer mis canciones y mis conciertos y mi tal. Dices, venga, cariño, mucha suerte, ¿eh? Cae una palmadita en la espalda y ya está.
Ya está.
Pero que no, que entiendo que la gente como que no creyera, porque es complicado, porque tienen que pasar muchas cosas como para que suceda. Pero lo más importante es creer en ti misma,
claro,
y decir como que sí, coño, que estoy...
¿Que lo has hecho?
Sí, sí.
Y tienes que estar bien orgullosa. Sí que es cierto que muchas veces te has manifestado, ¿no?, en contra de estas críticas a través de las redes sociales, de la gente, ¿no?, que opine a veces sin saber, y también de la falta de privacidad en este sector, ¿no? Porque al final, al ser artista también te implica pues estar a lo mejor en el ojo del huracán de muchísimas personas y que te quiten pues esta privacidad de la que tú comentabas. ¿Esto lo llevas bien o te afecta realmente?
Depende. O sea, siento que también es importante saber y asumir un poco, aunque cueste, ojo, aunque cuesta, y creo que tienen que pasar años para que tú como que lo asientes en tu cabeza, que se te quita cierta privacidad y es normal. Y yo, al ser joven, también como que necesito tiempo para asimilarlo.
Y
para decir,
poco tiempo.
Vale, es así y punto. Pero luego también siento que hay cosas que sobrepasan cualquier límite y ya, o sea, siento que es un poco fruto de como que tanto yo como mis compañeros haber estado como en el ojo público, en el programa que se nos grabaron durante 24 horas, entonces la gente como que... parece que tiene, pues yo qué sé, la necesidad de
hurgar
en la vida de los demás, de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Pero bueno, es todo un proceso. Yo siempre aprendo a expresarme tanto en las redes como en, pues yo qué sé, ¿sabes? No me gusta callarme las cosas, pero sí que es verdad que tengo todavía como muchas cosas que asumir y decir, mira, esto es así, ya está, es como parte del éxito, entre comillas, entonces...
De las partes malas, ¿no? De lo poco que hay malo, pues esta es una de ellas. Sí que es cierto que tus fans, durante todos estos días, querían y pedían muchísimo, pedían a gritos, que saque la balada, que saque la balada, que queremos escucharla ya, ¿no? Porque la habías cantado en alguno de los conciertos con anterioridad y ahora ya la tenemos aquí. ¿Qué nos cuentas de esta canción?
Pues mira, la balada no iba a ser single, es una de las primeras canciones que escribí después de salir de la academia, como por abril, mayo, que en aquel entonces todavía no sabía que iba a ser un disco, pero sí, y salí del estudio pensando, mira, es una canción donde yo me abrí mucho, pero no creo que sea single, porque al final al ser una balada, al ser algo tan personal, igual no funciona tan bien, no lo sé, muchos factores, pero ojo. Ojo que gustó mucho en el Coca-Cola Music Experience cuando la canté en directo, la presenté y a la gente le encantó y lo pedían a gritos. ¿La balada de qué habla? La balada habla de un dolor interno, cicatrices que nos deja la vida por cosas que pueden pasar para cada uno, será lo que sea. Y que igualmente tenemos que seguir en el camino que elegimos un día y llevar como ese peso detrás porque es lo que toca.
Y hay una frase que a mí me impacta muchísimo y es que dices, las calles que piso me parecen diferentes aunque son las mismas. Esto al salir, por ejemplo, de la academia y al que tu vida de un giro completamente... ¿Ha llegado a influirte a ver que pues no eres la misma, aunque sí que sigues siendo la misma, pero has cambiado toda tu vida?
Es un poco,
has ido a vivirte fuera, has cambiado tu entorno, la gente te conoce. Eso realmente, esa frase lo resume todo, ¿no?
Es que claro, la balada va también como a raíz un poco de eso, como de las cicatrices que te dejan muchas cosas, que a mí me pasó en el programa o lo que sea. Y entonces el peso que ahora llevas detrás, siendo la misma persona, pero como que no.
Exacto.
¿No? O sea, porque no, o sea, yo cuando salí, por eso te digo que la balada fue como algo muy reciente que escribí, nada más salir de la academia, pero que fue una cosa de salir a la calle y decir, pero ¿por qué no me siento igual? ¿Por qué no sé, ¿no? Por muchas cosas externas. Pero bueno, yo creo que fue una bonita reflexión.
Una bonita reflexión y una medicina, ¿no? Para ese momento.
Sí, sí, sí.
¿Quién soy? Ese es un temazo también que has sacado. ¿Quién es Ruslana?
Yo soy donde estoy. No. Quien soy es una canción que nace un poco desde la nostalgia de lo que es el hogar y lo que para mí es el hogar, una reflexión sobre eso. El hogar son las personas que lo forman, porque ahí me di cuenta un poco en ese momento justo que tío, que da igual todo lo que pasara. A mí lo que me hace mantener los pies en la tierra es la gente de siempre. Que forman mi hogar, o sea, sea en mi casa Tenerife, sea Madrid, sea el sitio que sea, pero porque yo consigo sentirme como en cada sitio, como en casa, por la gente que está a mi lado. Entonces, pues hablo un poco de eso.
¿Y tienes intención de cambiar de look? Por ejemplo, te vemos con un outfit súper molón, ¿no? Y pues... siempre se te identifica, ¿no? A lo mejor por el pelo, ¿no? Pelirroja, tal... ¿Tienes intención de cambiar eso o no? ¿De que la gente tenga esto como seña de identidad?
Pues mira, por ahora no, porque más que seña de identidad, pues ha sido un poco así, pero sin pretensión ninguna, ¿eh? O sea, me puse el pelo de este color porque un día dije, venga, va, y salió bien. Pero sí, o sea, al final me gusta también jugar mucho pues con la moda, con lo que me pongo. También tengo un equipo de imagen brutal, como fuera de mi día a día, evidentemente, pero que les gusta muchísimo jugar y que todo es una prueba-error y al final siempre sale bien, ¿eh? Pero...
Sí.
Pero bueno.
Arriesgar al final
no,
es bueno.
Ojo, igual luego tengo en unos años otra época y me pongo el pelo de otro color.
Bueno, tienes una carrera por delante, ¿no?, para demostrarlo.
Sí, seguro.
Y para ir cambiando como tú quieras, ¿qué referentes tienes en la música? Por ejemplo, ¿cuáles eran de pequeña tus ídolos y con quién, por ejemplo, te gustaría colaborar? O conocer, porque claro, ahora tienes como muchas ventanas abiertas, ¿no?, a tu alcance y una sueña siempre mucho.
Sí, claro. Hombre, desde pequeña, desde pequeña, como muy, muy, muy pequeña, cuando tus padres te inculcan la música que escuchas y tal, pues siempre ha sido Michael Jackson, Queen, como cosas muy, muy, muy clásicas por mi padre. Y luego una va formando su personalidad y eran cositas ya más punkies, tipo Nirvana, yo qué sé. También me encantaba Coldplay, que no es tan punky, pero es increíble y es una música muy bien hecha y legendaria. Entonces, pues, no sé, al final también, al ser de generación Z, me gusta el reggaetón, el techno, me gusta todo. O sea, no me cierro absolutamente a nada. Y yo creo que de todas las canciones... a día de hoy yo puedo sacar como referencias para usarlas también en mi música perfectamente. Pero a día de hoy, referentes así como tal, y con quien me gustaría trabajar algún día, pues te diría que Art de Bogotá, por ejemplo, porque me parece brutal como un grupo a la vieja usanza, por así decirlo, pueda triunfar tanto como en los tiempos y en las tendencias que hay ahora. Lo cual me deja como muy sorprendida y muy contenta porque sigue vivo el rock de antes, ¿no?
Es que además eres muy rockera, o sea, siempre te hemos visto a veces, ¿no?, con más estilo pop, pero destapaste tu parte más rockera y ahora te gusta muchísimo más, bueno, siempre, ¿no?, te habrá gustado muchísimo más el rock. ¿Tienes pensado hacer, por ejemplo, de ahora en adelante rock pop o más te decantarías por el rock?
Hombre, al final el disco Génesis y tal no deja de ser pop también, porque, tío, no os engañéis, todo es pop. O sea, te quiero decir. Pero bueno, hay como... O sea, yo creo que he conseguido hacer
pero
una...
Pero se nota, ¿no? Se ve bien la parte rock tuya, sí, la dejas entrever en la mayoría de las canciones.
Pueden ser melodías pop, pero al final siento que en este disco he trabajado con... O sea, lo cual es un hecho. He trabajado con mucha gente que sabe mucho del rock, que viene del metal incluso, y que han hecho las producciones de este disco, que han grabado instrumentos de este disco, y se nota que está hecho por la gente que sabe del sonido del que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí el sonido orgánico es por donde me inclino un poco más, pero sin dejar como las tendencias y las influencias populares modernas de ahora y combinarlo un poco, ¿no? Uh-huh. Pero y buscando mi sonido siempre.
Más Ruslana que nunca, ¿no? Más Ruslana, obviamente, sí, que unos meses atrás. Y me encanta porque tienes las cosas clarísimas, sabes perfectamente dónde ir, estás segurísima de ti misma y eso es muy bueno. Así que te damos las gracias por haber
venido.
Muchísimas
gracias a vosotros.
Esperamos que salgan nuevas fechas para el Genesis Tour, sí, ¿no? Ahora que están todas agotadísimas, eso es buena señal y que gusta muchísimo lo que estás haciendo. Y te espera un futuro brillante como lo ya... íbamos viendo cuando estabas en la academia.
Oye,
que
pues muchas gracias.
Fuiste finalista y bien merecido que lo tenías, así que muchísimas gracias por haber venido.
A vosotros.
I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Ara us deixem amb Agro Popular i nosaltres tornem a la mateixa hora demà diumenge.
Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.